RAC 1. Tots som 1.
Són 8:45, bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
És dilluns 24 d'octubre. Sembla que ha començat oficialment la partida per modificar el delicte de sedició. Una vegada més, vull dir, perquè més que ha començat hauríem de dir que continua. És veritat, això sí, que la setmana passada va ensenyar la puteta amb l'excusa de la negociació dels pressupostos i que avui ja s'ha atrevit a treure mig cos sense tants miraments. El cas, com dèiem, és que és un tema que fa molt de temps que està sobre la taula. Si tirem de maroteca, en una entrevista al Món RAC 1 el desembre del 2020, qui era ministre de Justícia en aquell moment, Juan Carlos Campo, ja deia que s'estava avançant amb discreció i negava que s'hagués quedat en un calaix. Estem parlant, per situar-nos, abans que s'aprovessin els indults. Mentrestant, el govern espanyol ha anat tirant pilotes endavant amb la modificació d'aquest delicte. Primer amb els indults, que ja van vendre com un gest molt important, massa, de fet, per fer-ne un altre que implicaria un desgast per l'executiu encapçalat per Pedro Sánchez. Després ha arribat l'excusa de la no majoria al Congrés. Des del PSOE han insistit els darrers mesos que no hi havia els suports necessaris per reformar l'article del Codi Penal i que, per tant, valia més deixar-lo com estava. Tot i així, des de Podem sempre han confiat que seria una realitat i no se n'han passat l'excusa de l'aritmètica parlamentària. Aquest agost, de fet, el president del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, explicava a RAC1 que confiava que pogués ser una realitat abans que s'acabés aquest any i negava que no hi hagués la majoria necessària per aprovar-la, i afegia també que era el pas més important en la desvinculació de la justícia del conflicte. Ara bé, com deia al principi, sembla que ara tot just comenci el joc per veure fins on deixen anar uns i com de fort es tiren els altres. I això, com hem dit ja moltes vegades aquestes últimes setmanes, a les portes d'unes eleccions municipals en una mica més de mig any i de les generals que seran a finals de l'any que ve. Molt a guanyar i molt a perdre en un moment on tots els partits, més que fa un any, miren pels seus interessos electorals. Passen gairebé 3 minuts de 8:45 abans de sopeu de saber que... que la reforma del delicte de sedició, com dèiem, marca l'agenda política d'avui. El govern espanyol aposta per rebaixar-ne les penes a la meitat, però Esquerra, que és clau per l'estabilitat parlamentària del govern espanyol a Madrid, no es mulla sobre si accepta aquest canvi. De fet, el discurs dels republicans hores d'ara no és monolític. Marta Vilalta ha avisat que seran molt exigents amb la rebaixa, mentre que Gabriel Rufián, a Radio 4, reconeixia que era una passa endavant.
I el que evidentment no farem des d'Esquerra Republicana és entrar en una subhasta pública de negociació sobre el Codi Penal.
Fins fa molt poc es parlava de presó. Jo crec que està molt bé començar a parlar i que sigui el propi govern i partits polítics espanyols, com el PSOE, qui posi sobre la taula aquestes propostes. Ja és un avenç molt més gran del que pensem.
En canvi, des de Junts troben insuficient la rebaixa. El secretari general Jordi Turull creu que la solució passa per suprimir aquest delicte, ho deia Ser Catalunya.
Nosaltres creiem que la reforma que pertoca, i així han hagut informes del Consell d'Europa i d'altres organismes internacionals, és la derogació, és a dir, perquè o ets absolutament radical a la defensa dels drets i llibertats fonamentals, o no ho ets. Això nosaltres creiem que el que s'ha de fer és derogar-lo.
Tot plegat, com dèiem, després que avui El País publiqués la intenció del govern espanyol de rebaixar a la meitat les penes de sedició. Hores d'ara són de fins a 15 anys de presó en els casos més greus, des de la Moncloa, però avisant Esquerra que aquesta negociació no té res a veure amb les converses pels pressupostos. Des de Madrid, Arnau Mañé.
El govern espanyol para els peus als republicans i deixa les coses clares. Sedició i pressupostos són dues negociacions diferents. Al matí, la portaveu Isabel Rodríguez, Antena 3, era molt clara.
No está en el debate ni en la negociación de estos presupuestos. Cuando hablemos de presupuestos, podremos hablar de las partidas de becas, de las partidas en inversiones, incluso de las inversiones en Cataluña, pero no de esta otra cuestión, que es una carpeta distinta, donde, insisto, la posición del gobierno es bien clara.
I a la tarda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'hi afegia per recordar que és necessari adaptar el delicte de sedició espanyol al context europeu.
També una adaptació a lo que són el ordenament jurídic de nuestros países más cercanos, con los que compartimos valores y estamos en el marco de la Unión Europea.
De fet, com fa habitualment la Moncloa quan parla d'aquest tema, recorden que a hores d'ara la majoria al Congrés no és suficient per renovar el Codi Penal.
Arnau, i sobre el delicte de sedició, què en diu exactament el Codi Penal i què canviaria si es reforma en els mesos vinents?
Sí, anem a pams. El Codi Penal preveu penes de fins a 15 anys de presó per sedició. En altres països europeus ronden els 5 anys com a molt. La reforma d'aquest delicte beneficiaria especialment a Carles Puigdemont i als altres exiliats pel procés. Tenint en compte que les penes de presó dels seus companys de govern van ser sobretot per sedició, si finalment s'entreguessin a la justícia espanyola, s'enfrontarien a un terreny de joc molt diferent. En el cas dels independentistes ja condemnats, podrien escurçar els seus càstigs reduint substancialment la inhabilitació i, per tant, podrien tornar a la política ben aviat. Això és clar, sempre que la justícia no hagi tombat els seus indults. Però fem números. Per renovar el Codi Penal cal una majoria absoluta al Congrés, és a dir, 176 diputats. Les forces que van investir Pedro Sánchez sumen 167 i si afegim Junts i PDeCAT són 175. Per tant, encara faltaria un vot a favor per reformar el delicte de sedició.
Passen 6 minuts a 8:45 del vespre, encara en crònica política. L'altre tema que continua portant cua és el cas Francesc de Dalmases. Avui Magda Oranich ha denunciat pressions de Laura Borràs i del mateix Dalmases per rebaixar l'informe que l'advocada ha fet sobre l'actitud del diputat al fax de TV3. Es tracta de l'episodi, recordem, que va passar després de l'entrevista de Borràs, en què Dalmases va escridassar de males maneres una periodista del programa. En una entrevista al Món RQ, Oranich diu que l'han pressionat perquè Dalmases no quedés malparat.
Ha rebut pressions per part de Laura Borràs o del seu entorn, Magda Oranich?
Què vols que et digui? Més o menys. No vull dir que sí, perquè d'aquesta se'n sortirà, però sí. M'ha trucat algú que està amb ell, no? La mateixa senyora Borràs.
Què et va dir Laura Borràs, Magda?
No, ara ja fa dies que no me'n parlava, perquè va dir que ja no me'n parlaria mai més, perquè ja no vam estar d'acord amb una conversa concreta. Perquè ja et dic, jo si faig un informe el faig en plena llibertat.
Segons l'informe intern de Junts per Catalunya, la mala conducta del diputat de Junts és evident, Adrià Santasusagna.
Estem parlant del que va passar aquest mes de juliol quan el fax de TV3 va entrevistar la presidenta del Parlament, Laura Borràs. A l'equip de Borràs, entre ells Francesc de Dalmases, no els va agradar l'entrevista i després del programa el diputat va reaccionar de molt males maneres contra la sotsdirectora del programa, Mònica Hernández. Els fets van sortir la llum i Dalmases, per rebaixar la tensió mediàtica, va demanar un informe intern al partit. Aquest informe, que ha fet l'advocada Magda Oranich, conclou que l'actitud del diputat no és digna d'un representant públic. Assegura que va perdre dels papers, que va cridar, que va donar cops al mobiliari fins al punt d'intimidar els periodistes del programa. A la sotsdirectora, fins i tot, la va agafar del braç i la va tancar en una sala per esbroncar-la, una actitud que, segons l'informe, se salta el codi deontològic del periodisme. L'informe que ha avançat RAC1 no proposa sancions a Dalmases i això ho haurà de decidir l'executiva de Junts.
Doncs bé, Francesa Dalmases ha contraatacat carregant contra Magda Oranich, a qui acusa de ser tendenciosa. L'advocada, però, no s'ha quedat de braços plegats, Adrià.
Sí, tal com us ha avançat RAC1, Dalmases ha enviat una carta a l'executiva assegurant que l'informe no s'ajusta a la realitat. Creu que el text és totalment irregular i apunta que fins i tot és tendenciós. Dalmases també acaba reclamant que s'investigui i es castigui la filtració de l'informe. Aquestes paraules de Dalmases han indignat Magda Oranich, que l'ha contestat des de Món RAC1.
Quan feu un programa de tele, allà davant només hi ha les persones que entrevisteu, però com s'atreveix a dir això? O sigui que dir això és també patètic. O sigui, si jo pensava bé que la cosa ja s'havia excusat i que podíem anar per bon camí, una vegada sents el que tu has llegit, Jordi, és que ho trobo demencial.
Oranich, de fet, ha assegurat que hi ha moltes dones de Junts per Catalunya que l'han avisat d'altres conductes inacceptables per part de Dalmases.
El partit, de moment, fuig d'estudi, no pensa moure ni un dit fins que aquest tema es tracti a l'executiu. El secretari general, Jordi Turull, n'ha parlat a Ser Catalunya.
Jo el que soc partidari és de no fer joc a les filtracions. He llegit un informe que vaig rebre, però aquest, insisteixo, és un tema que s'ha d'abordar a l'executiva. En tema d'expedients, s'ha de ser molt rigorós, s'ha de ser molt seriós. Jo no sé quina és la pretensió d'aquesta filtració, que lamento moltíssim, però nosaltres com a executiva ens pronunciarem quan l'hàgim analitzat.
Avui el partit no ha fet executiva i de moment no s'ha tractat el tema. Per la seva banda, Esquerra i els Comuns exigeixen que el Parlament reactivi la investigació del cas. La majoria de grups van demanar que s'estudiés si el diputat va vulnerar el codi de conducta dels parlamentaris. Qui ho ha de fer, però, és un altre diputat de Junts, també afia Laura Borràs, Jaume Alonso Cuevillas. Ell presideix la comissió on s'ha de tractar aquest tema, Marc Martínez Amat.
Cuevillas és el president de la Comissió de l'Estatut del Diputat. El juliol, el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP van demanar que aquesta comissió fes un informe sobre si Dalmases s'havia extralimitat d'acord amb les normes del Parlament. Però des de llavors no s'ha fet res. S'encaixava la portaveu republicana Marta Vilalta.
Junts no pot mirar cap a una altra banda i més tenint en compte aquest informe que ara té, i és evident que el Parlament de Catalunya no es pot bloquejar que també tiri endavant aquest informe. Per tant, això és responsabilitat de tothom també prendre les mesures oportunes perquè no es pugui repetir una situació com la que va viure la periodista, que es va sentir intimidada, que no es pugui repetir mai, i molt menys de la mà doncs, d'un representant públic.
Els Comuns diuen que el comportament de Dalmases és molt greu. El portaveu Joan Mena creu que li hauria de sortir de dins plegar.
Ja hem reclamat que es reuneixi la comissió de l'Estatut del Diputat per abordar aquesta situació, i també és evident que amb tota la informació que hem conegut i amb tota la informació que tenim avui sobre la taula, hauria de ser el senyor Dalmases qui dimitís directament i no pas esperar a veure què és el que decideix el seu partit.
I el PSC troba inadmissible el que va fer Dalmases, però creu que és Junts qui ha de decidir què passa amb el diputat.
4 minuts per 3 quarts de 9. Finalment, la proposta de Vox de declarar Pablo Iglesias persona non grata a Madrid podria quedar en paper mullat. L'Ajuntament ho havia de votar demà, però aquesta tarda un informe del secretari municipal que publica La Razón deixa clar que el ple no té competències per fer aquest tipus de declaracions. La polèmica ve per unes declaracions d'Iglesias sobre la policia al seu programa, a la base. Són aquestes.
Tisa Serra insultó a una policía municipal, la llamó zorra, le tiró del pelo, arrojó también varias piedras y varias botellas contra los agentes y quemó 2 o 3 contenedores de basura. ¿Cómo fue posible que no la detuvieran? Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso, decía el general Rodríguez.
Tot i així, el ple de demà sí que reprovarà l'exvicepresident espanyol a proposta del PP i de Ciutadans, Pep Tormos.
Pablo Iglesias, des del món RAC1, creu que el que els ha molestat és que hagi fet humor per denunciar un muntatge policial.
O sea, lo que hay detrás de esto es que les ha dolido enormemente que sea evidente para cualquiera que se aproxime al caso ver que se trata de un caso de Lufer contra Isa Serra, de un montaje policial. Yo creo que lo que van a conseguir es que se hable todavía más de esto y ponerse en ridículo.
L'exlíder de Podem també s'enfronta a diverses denúncies dels sindicats policials per un delicte d'injúries greus en publicitat.
I a Barcelona, la candidata de Ciutadans a les eleccions ha plegat. Luz Guilarte ha anunciat que deixa l'acte de regidora i que renuncia a encapçalar la llista de cara a les municipals. Ho fa després de les desavinences polítiques amb els altres 2 regidors del grup. Malgrat tenir el suport de la direcció, Guilarte diu que no vol participar en cap trama i que per això ha fet el pas.
La trama tenia por objetivo último dinamitar el trabajo realizado por todos, por lo que no es posible que bajo estas condiciones yo pueda seguir al frente de este proyecto, ni encabezar una candidatura electoral para encaminar las próximas elecciones municipales de mayo del 2023.
L'origen de la disputa ve després que el número 2 de Ciutadans a Barcelona, Paco Sierra, s'autoproclamés president del grup per desbancar-la. El partit li ha obert un expedient per expulsar-lo, però Sierra diu que vol continuar a Ciutadans. 2 minuts per 3 quarts de 9, tercera acció reivindicativa en menys de 2 setmanes del grup ecologista Jazz Stop Oil en un museu. Si fa 10 dies va llançar suc de tomàquet sobre un quadre de Van Gogh i ahir puré de patates a un Monet, avui li ha tocat el rebre a una figura del rei Carles III. Time for words has moved to the time for action. 2 activistes de la plataforma han estampat 2 pastissos de xocolata a la cara de la figura de cera del monarca britànic del Museu Madame Tussauds. En un comunicat demanen al govern britànic que aturi les noves llicències de petroli i de gas i critiquen l'absència de Carles III a la cimera del clima que es farà la setmana que ve a Egipte. Amb aquestes ja són, doncs, 3 les accions a diferents museus en menys de 2 setmanes, 2 a Londres i 1 a Berlín, una tendència que posa en alerta els equipaments d'arreu del món. Des del Nou Sem, volgut saber com es preparen els museus de casa nostra davant la possibilitat que hi hagi un episodi així, Maria Cusó. Segons han explicat diversos equipaments a RAC1, a Catalunya actualment ja es prenen moltes mesures de precaució per entrar a les sales i no veuen necessari ampliar-les. Museus com el MNAC o la Fundació Dalí registren les bosses abans d'entrar. A més, molts dels quadres tenen un vidre de seguretat per evitar que es malmetin els originals i estan enganxats amb claus especials perquè no caiguin. Els seus responsables reconeixen que sempre pot haver-hi imprevistos, però confien que les mesures actuals siguin suficients. Això sí, museus com el Dalí han parlat amb el personal de sala per tal que estiguin més atents al que pugui passar.
I a la resta de l'Estat també es mantenen les mesures aplicades fins ara des de Madrid. Arnau Mañé.
Sí, especialment en els grans museus madrilenys, que són els que tenen les obres més conegudes, són les més mediàtiques i, per tant, on tindria més ressò un atac així. Tot i els assalts de les últimes setmanes a Europa, diuen que no faran grans canvis en seguretat perquè fins ara els ha funcionat. Per exemple, fons del Reina Sofia expliquen a RAC1 que el risc zero no ha existit mai, tampoc ara. En aquest museu hi ha alguns dels millors quadres de Joan Miró o Salvador Dalí, però la joia de la corona és el Guernica, de Pablo Picasso. Per això diuen des del Reina Sofia que en aquests punts més concorreguts del museu i, per tant, els més llaminers pels actes vandàlics, aquí el dispositiu de seguretat ja és major que en altres espais.
Avui, en temps de tertúlia, parlarem sobre aquesta polèmica amb Maria Serra, activista climàtica i ambaixadora del Pacte Climàtic Europeu. Serà a partir de 9:45 de la nit. Unes accions que volen posar en primer pla l'alerta sobre l'emergència climàtica. I justament avui hem sabut que els fenòmens meteorològics extrems s'han triplicat en els últims 30 anys arreu del món. Si a principis dels anys 90 s'enregistraven un centenar a l'any, ara ja freguen els 300. Així ho diu un informe d'Intermon Oxfam. Un altre dels efectes que provocarà l'escalfament global serà l'augment del nivell del mar, una amenaça que encara no es nota al mercat immobiliari.
Algunes previsions apunten que d'aquí a 30 anys el nivell del mar haurà augmentat 30 centímetres a tota la costa catalana i a finals de segle fins i tot un metre. Tot i això, els edificis a primera línia de mar continuen entre els més cotitzats. El director de l'Observatori Georisc avisa que caldria revisar aquesta tendència. N'ha parlat a RAC1.
Inundacions del Francolí, del Llobregat, del Segre són bastant freqüents. En canvi, les inundacions litorals més severes no han tingut fins ara la freqüència que tenen les fluvials, però ara això està canviant. Però sí que és veritat que la gent de la zona costanera no és tan sensible a aquest coneixement de que està comprant un habitatge en una zona que serà inundable.
En els últims 5 anys, algunes platges com les de Badalona o Montgat han retrocedit fins a 10 metres cada any.
I un altre dels efectes del canvi climàtic és l'endarreriment de l'arribada del fred. Moltes botigues ja noten que els productes d'abrigar cada cop es venen més tard i això també els fa perdre diners.
El motiu és que si la calor s'allarga més del previst, les vendes de productes de tardor i hivern s'ajunten amb les rebaixes. N'han parlat a RAC1 el president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi, i el president de Barcelona Centre, Gabriel Gené.
La venda grossa, que és la normal que pots anar fent en mica, això no ho hem fet. Fa ja bastantes temporades, ens trobem que l'hivern arriba tard i d'una manera sobtada. Si tenim una temporada que el fred arriba molt tard i hi ha molt estoc, doncs les empreses tendeixen a fer majors promocions o de fer descomptes més grans durant l'època de rebaixes.
I remarquen que aquesta situació no només afecta els comerços de roba personal, sinó també els que venen productes de la llar, com edredons o electrodomèstics de climatització com estufes.
D'altra banda, un grup d'experts ha presentat un pla perquè tots els països europeus tinguin uns horaris que permetin millorar la salut dels ciutadans. Els horaris, que serien els mateixos tot l'any, s'adaptarien a la llum del sol per ajudar a evitar problemes cardiovasculars o també problemes derivats de sobrepès o diabetis. De moment és tan sols una proposta i Europa encara no hi ha donat llum verda. Per tant, aquest cap de setmana haurem de tornar a canviar el rellotge per entrar a l'horari d'hivern, Mar Poyató.
Aquest pla acabaria amb els canvis horaris al llarg de l'any i establiria zones horàries naturals de forma permanent a Europa. Els estats estarien alineats segons la seva ubicació geogràfica i hi hauria 5 grans zones. Les Açores, l'oest europeu, on hi seria Catalunya, l'Europa central, l'est d'Europa i la zona horària de Moscou. Ariadna Güell, una de les coordinadores del pla, ha explicat a RAC1 quins són alguns dels beneficis.
Perquè viure desalineats, diguéssim, amb la llum solar, el que s'ha mostrat és que ens causa una disrupció en els nostres ritmes biològics, el que s'anomenen els ritmes circadiaris, i aquesta disrupció està lligada a ritmes més elevats de certes malalties, com malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2, obesitat i sobrepès, entre altres.
Segons els experts, el canvi d'hora d'hivern i estiu perjudica la salut i fa augmentar els accidents perquè es perd concentració, sobretot durant la primera setmana que s'aplica. Una mica més de 10 minuts per les 9, els alcaldes de Vilaseca i de Salou continuen defensant que el macrocomplex de Hard Rock és viable. Això després de l'informe desfavorable del Departament d'Acció Climàtica. La Generalitat exigeix una millor protecció dels espais naturals i més mesures compensatòries. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Tots dos alcaldes estan al mateix vaixell quan es tracta de mirar que no s'enfonsi el Hard Rock, abans Barcelona World. Per tots dos, la negativa del Departament d'Acció Climàtica, que s'ha conegut avui, no invalida, ni de bon tros, el macrocomplex hoteler d'oci i joc, tot i que ja acumula més de 10 anys de tràmits i molts endarreriments amb plantofades de la justícia i informes desfavorables. L'alcalde salouenc creu que es poden fer canvis i aprovar el pla director urbanístic abans no acabi l'any.
Perquè el que es planteja tampoc és una qüestió, diguem-ne, essencial i que sigui una qüestió greu en la seva redacció, sinó al revés, són una sèrie de suggerències que es fan. Jo crec que es té una adaptació ràpida i per tant, insisteixo que el més important és que no invalida aquest projecte.
Tots dos confien, a més, que la promotora del projecte, els americans de Hard Rock, que no van en boca des de fa anys en públic, no es faran enrere tot i els entrebancs i el llarguíssim temps d'espera.
I un altre projecte que fa temps que està ajornat és l'ampliació del Prat. De fet, amb el govern en solitari d'Esquerra, sembla que queda enterrat definitivament.
El nou conseller de Territori, Juli Fernández, ha tornat a tancar la porta a ampliar-lo perquè diu que el projecte no genera consens pel que fa al canvi climàtic o a l'espai natural de la Ricarda. Ho ha dit en una entrevista al periòdico.
Hem d'actuar d'acord amb que estem en una situació d'emergència climàtica. Les intervencions que fem no poden ser una barra lliure de creixement en emissions, i que, a més, això no és una qüestió només puntual, sinó que és una qüestió més global. La proposta que hi ha sobre la taula sobre l'aeroport no respon a aquests consensos, per desgràcia.
El conseller tampoc veu consens per enllestir una altra infraestructura, la B40, és a dir, el quart cinturó que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú i travessar tot el Vallès i el Penedès.
I la indústria del Besòs té potencial per arribar a oferir uns 32.000 llocs de treball, el triple dels que té actualment.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Això és el que assegura un estudi de l'Ajuntament de Barcelona que prepara un pla per reindustrialitzar aquesta zona.
Es vol basar en l'economia verda. L'estudi destaca que la nanotecnologia, la gestió de dades o el sector agroalimentari tenen un gran potencial a la zona on ja hi ha unes 750 empreses.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
La Unió Europea obre la porta a finançar el nou corredor verd Barmar, tal com demanava la Generalitat. És el que connectarà Barcelona amb Marsella a través del mar. Brussel·les veu amb bons ulls l'acord entre Espanya, França i Portugal, però ho condiciona el fet que el projecte potenciï les energies verdes i no el transport de més gas. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
La Comissió Europea dona la benvinguda a l'acord entre Espanya, França i Portugal pel projecte Barmar. Brussel·les ha explicat avui que està preparada per finançar-lo amb fons europeus. Ara bé, encara necessiten molts detalls, tant tècnics com econòmics. El portaveu d'energia de la Comissió Europea, Tim McPhee, ha condicionat a més qualsevol tipus d'ajuda que el projecte sigui per transportar hidrogen verd.
En principi, continua valent el que sempre hem dit i volem finançar els projectes que compleixin amb els objectius del RePowerEU. Estem esperant més detalls tècnics sobre aquest principi d'acord entre els tres països. Sabeu que no podem finançar projectes de combustibles fòssils. No entren a la nostra llista, però els d'hidrogen sí que són candidats a aquesta llista.
Per decidir si financien o no finalment el projecte, caldrà esperar com a mínim fins novembre de 2023. És llavors quan la Comissió Europea revisarà els projectes relacionats amb sostenibilitat i energies verdes que mereixen rebre fons europeus.
I Rishi Sunak serà el nou primer ministre del Regne Unit. Ha estat l'únic candidat a les primàries del Partit Conservador per substituir Liz Truss després que l'altre aspirant que hi havia s'hagi retirat. L'exministre de Finances de Boris Johnson prendrà possessió demà un cop el rei Carles III li encarregui de formar govern. Serà el tercer primer ministre britànic en només 7 setmanes i el primer que nomenarà el nou monarca. Corresponsal de RAC1, Sergi Forcada.
Rishi Sunak és exministre de Finances de Boris Johnson, va votar pel Brexit i amb 42 anys serà el primer ministre britànic més jove dels últims 2 segles. També serà el primer en família d'origen indi i un dels més rics de la història. Sunak és multimilionari. De fet, la que és rica de debò és la seva dona, que és filla d'una de les fortunes més grans a l'Índia. Fa un mes i mig, Sunak va perdre unes primàries contra Liz Truss. Aleshores va predir els problemes que podrien comportar les retallades d'impostos que plantejava ella i que van acabar ensorrant l'economia. Ha Avui ha alertat que els propers mesos el Regne Unit s'enfronta a reptes econòmics difícils i per això diu cal unitat.
El Regne Unit és un gran país, però no podem negar que ens enfrontem a un repte econòmic molt important. Ara necessitem estabilitat i unitat i faré que la meva principal prioritat sigui unir el nostre partit i el nostre país, perquè aquesta és l'única manera que superarem els reptes als que ens enfrontem.
Serà el segon premier que arriba al número 10 en pocs dies i sense passar per les urnes. Per això l'oposició en bloc demana eleccions generals. Sunak, però, ja ha dit que les descarta.
Poc més de 5 minuts per les 9, oncòlegs i especialistes en malalties minoritàries posen el crit al cel pel temps que triga el Ministeri de Sanitat a autoritzar els fàrmacs que avala l'Agència Europea de Medicaments. De mitjana són uns 500 dies, mentre que en països com Alemanya o Dinamarca ho fan amb 3 vegades menys de temps. El director de l'International Breast Center, Cancer Center, Xavier Cortés, i la investigadora principal en càncer de mama del Vall d'Hebron, d'Institut d'Oncologia, Cristina Saura, denuncien que la situació és insostenible.
Los caballos de Troya, que son, insisto, los fármacos más activos que hemos visto últimamente. Hay fármacos que hemos aprobado desde enero del 2021, y que en octubre de 2022 siguen sin estar financiados por el sistema público de salud.
Los pacientes necesitan aquests tractaments i a vegades no tenen aquests 500 dies per esperar, no?
I no és només que triguin massa, sinó que tampoc s'autoritza el finançament de tots els medicaments, Laia Colomer.
Pel que fa als fàrmacs oncològics, a l'estat espanyol s'autoritza el finançament de 6 de cada 10, mentre que Alemanya ho fan amb tots o a Itàlia amb 9 de cada 10. Les xifres encara són més baixes amb els medicaments orfes per malalties minoritàries. Només s'aprova el finançament de 4 de cada 10, sovint amb restriccions, i això després de més de 700 dies. El secretari vocal de l'Associació Espanyola de Medicaments Orfes i Ultraorfes, David Moreno, diu a RAC1 que tot s'endarrereix per la negociació dels preus.
I una vez hecho ese informe de posicionamiento terapéutico, la compañía entra en una negociación de precio, que ahí es donde verdaderamente se dilata o se rechaza en el comité de evaluación de precio del Ministerio de Sanidad.
Això fa que fàrmacs que, per exemple, en un hospital s'han administrat en un assaig clínic, després tardin molt de temps a poder-los tornar a fer servir.
Tot plegat, evidentment, desespera els pacients que veuen com s'endarrereix l'administració de fàrmacs que han demostrat ser altament efectius i que en d'altres països, com dèiem, sí que s'utilitzen. Per això demanen al Ministeri de Sanitat i a les farmacèutiques que baixin del burro a l'hora de negociar els preus, Laia.
Exacte, i que aparquin les diferències per trobar una solució en benefici dels malalts. N'ha parlat també a RAC1 la presidenta de la Federació d'Entitats contra el Càncer, Maria Assumpció Vilà. Creu que és un tret al peu que perjudica tota la investigació i recerca que es fa a l'estat espanyol.
Sí, ja que estem treballant per la recerca i s'estan fent molts estudis i que s'avança, perquè la veritat és que s'està avançant i que vegis que perquè per una aplicació, però ja et repeteixo, si és una qüestió burocràtica o el que és, el que sigui, o econòmica, home, doncs la veritat és que esclar, fa patir molt i ens preocupa.
Per Vilà, aquesta situació genera desigualtats entre ciutadans europeus, perquè altres països com Alemanya, França o Itàlia tenen més medicaments aprovats.
3 minuts per les 9, l'Ajuntament de Premià de Dalt fa marxa enrere i trencarà el contracte amb Desokupa. Les dues parts ho han acordat després del rebombori que havia provocat la contractació d'aquesta polèmica empresa perquè assessorés la policia local del municipi en casos d'ocupacions il·legals. L'acord, doncs, no ha durat ni una setmana, Odal Martínez.
El malestar de les direccions nacionals dels dos partits que governen el municipi ha estat clau perquè l'Ajuntament se n'hagi desdit. En el cas de Junts per Catalunya, dirigents com Jordi Turull i Laura Borràs van fer explícit el seu desacord. I pel que fa al PSC, el partit fins i tot va demanar al regidor de Seguretat de Premià de Dalt, Ginés Marín, que fes tot el possible per impedir la contractació. Ara bé, el trencament no serà total. L'alcalde Josep Triadó explicava a TV3 que Desokupa podrà assessorar la policia de manera gratuïta en casos puntuals.
Ha sigut un rescisió de mutu acord, o sigui, al llarg d'aquesta setmana es farà la rescisió de mutu acord i per tant no tindrem cap tipus de relació ni contractual ni econòmica amb aquesta empresa, tot i que ells també han ofert aquest assessorament gratuït a la policia local si ho consideren necessari.
Triadó també celebra que la polèmica hagi servit per posar el debat de les ocupacions il·legals sobre la taula i demana que s'accelerin els canvis normatius per poder combatre-les.
I d'altra banda, un home acusat de voler atemptar el Camp Nou amb un dron accepta 3 anys de presó. L'encàrrec li havia fet Estat Islàmic.
Avui havia de començar el judici a l'Audiència Nacional, però finalment acusat i fiscalia han arribat a un acord. Amb el pacte, l'home reconeix que es va autoadoctrinar durant la pandèmia i que va entrar en contacte amb Daesh. Inicialment el fiscal l'acusava de preparar un atac amb drons durant un Barça-Madrid.
I els Mossos han detingut un home que va atracar 3 vegades al mateix bar en només una setmana a Sabadell.
I entrava encaputxat i amb una pistola d'aire comprimit per amenaçar els treballadors i s'enduia els diners de la caixa. Va atracar el bar el 13 d'octubre, el 17 i el tercer cop el dia 21. Ja li esperaven els Mossos que el van detenir quan sortia. El jutge, però, l'ha deixat en llibertat fins que es faci el judici.
I atenció a aquest altre cas. 11 homes hauran de pagar més de 7.000 euros de multa per celebrar un comiat de solter dins un tren d'alta velocitat ara fa 4 anys. Van ocupar la cafeteria del tren i es van negar a baixar quan l'interventor els hi va demanar. Ara hauran de pagar Renfe els diners que la companyia va abonar a la resta de viatgers pel retard que van causar.
El tren feia el trajecte a Madrid-Màlaga. Segons Renfe, el grup va mostrar un comportament descontrolat i finalment va haver de ser la policia que els va desallotjar. El tren va acabar arribant amb 20 minuts de retard. Renfe va compensar la resta de passatgers i ara els membres del grup pagaran 700 euros cada un per cobrir-ho. El jutjat considera que la companyia no està obligada a contractar personal de seguretat ni pot determinar si els viatgers tenien intenció de celebrar un esdeveniment a l'interior del tren.
Són les 9 en punt. El Club Esportiu Europa ha denunciat un cas d'assetjament a un jugador trans del club que ha rebut insults, crítiques i burles a les xarxes socials per competir amb l'equip femení. Va ser ahir, després que el club engés una foto seva durant el partit contra el Pujades, que va acabar amb un resultat de 23-0, Oriol Petit.
Es tracta d'Àlex Alcaide, que està seguint un tractament d'hormonació masculina, però juga amb el filial femení perquè legalment encara no l'han reconegut com a home. Molts usuaris han criticat que això desvirtua la competició, però ell nega que sigui superior físicament a la resta de jugadores. En una entrevista a RAC1.cat diu que està tranquil perquè té el suport de les companyes i del club i deixa clar que mai ha rebut insults de les rivals. Això sí, és el blanc fàcil dels comentaris del públic.
Al camp mai he tingut cap problema. Contra els equips que he jugat mai he tingut cap problema, però sí que l'agrada. Quan ja el resultat no juga a favor, ja comences a sentir comentaris. I que és més fàcil? Criticar el noi, llavors acabes tirant, hòstia, tenen un noi, és culpa seva.
El jugador diu que el futbol és el seu refugi i que no es planteja deixar-lo pels comentaris de gent que parla sense conèixer la seva situació.
Podeu trobar el testimoni complet de l'Àlex Alcaide a RAC1.cat. I avui fa just 30 anys que es va inaugurar la Sala Tantarantana de Barcelona. Era el tercer teatre de proximitat de la ciutat i en aquestes 3 dècades s'ha convertit en un dels focus de nova creació.
Per celebrar l'efemèride, des del teatre han preparat una programació amb una trentena d'espectacles que posen el focus en els joves creadors i l'accessibilitat. A més, el 19 de desembre s'inaugurarà una exposició sobre els 30 anys d'història del teatre.
I atenció als fans de Succession, perquè l'esperada quarta temporada s'estrenarà la primavera del 2023. Everything I try to do, people turn against me. I'm 100 feet tall. HBO ha aprofitat el final de temporada de La Casa del Dragón per presentar el primer tràiler de la nova de Succession. Malgrat que encara caldrà esperar uns mesos per veure-la, el que queda clar amb aquest tràiler és que l'atenció familiar continuarà sent un dels puntals de la ficció. El que no se sap és si aquesta serà o no l'última temporada de la sèrie. El seu creador, Brian Cox, va anunciar fa poc que no vol que la història s'allargui innecessàriament. I demà Franz Ferdinand actua al Sant Jordi Club. Els britànics celebren més de 18 anys de carrera amb un concert on sonaran tots els èxits que els han convertit en un imprescindible de l'escena punk rock. Temps ara per repassar l'actualitat esportiva amb el Miquel Agut. Miquel, què tal? Bona nit.
Bona nit, Anna Ballonesta.
Comencem fent un cop d'ull al futbol en directe perquè avui es tanca l'onzena jornada de la Lliga de Primera Divisió.
Exacte, amb un Celta-Getafe que ha començat fa 3 minuts a Balaïdos. Els gallecs sumen 10 punts i els madrilenys 9, tants com el Girona. Això vol dir que si el Getafe perd, el Girona es mantindrà fora de la zona de descens perquè, tot i un empat a punts, tindria millor balanç entre gols marcats i gols encaixats. Per contra, si els del sud de Madrid empaten o guanyen, tornaran al Girona a la zona de descens.
A Girona, que estan pendents d'aquest doncs, Celta-Getafe, i el Barça avui pendents de Sergi Roberto, quant de temps s'estarà de baixa?
Doncs entre 5 i 6 setmanes. Es va lesionar ahir l'espatlla esquerra als últims minuts del partit entre el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Això vol dir que no tornarà a jugar fins l'última jornada d'aquest any, tot just després del Mundial.
i a l'Espanyol, que ja planifiquen el mercat de fitxatges d'hivern.
Exacte, segons ha pogut saber RAC1, es vol reprendre les negociacions per fitxar el central mexicà de 25 anys, César Montes. De fet, el club va intentar fitxar-lo ja al mercat d'estiu. La idea és una cessió amb clàusula de compra obligatòria que rondaria els 8 milions d'euros.
I encara parlant de la Lliga, ens hem de fer ressò d'una notícia d'última hora. Unai Emery, que deixarà de ser demà entrenador del Villarreal.
I no perquè l'hagin destituït, el motiu és una oferta astronòmica de l'Aston Villa, equip de la Lliga anglesa. Segons apunten diversos mitjans de comunicació, els anglesos haurien ofert al guipuscoà 7 milions d'euros nets per 5 temporades. Segons les mateixes fonts, el Villa pagarà la clàusula d'Emery, que s'acomiadarà demà de la plantilla abans de viatjar a Birmingham.
I en un dia molt futbolístic avui hem sabut també que els partits que jugaran els equips catalans a la primera ronda de la Copa del Rei.
Són aquests: Mollerussa, Rayo Vallecano, Rincón de la Victoria de Màlaga, Espanyol, Quintanar del Rei de Castella-La Manxa, Girona, Racing Rioja, Nàstic de Tarragona, Manresa, Pontevedra, Lleida, Alavés i Olot Llevant. Són eliminatòries a partit únic que jugaran el cap de setmana del 12 i el 13 de novembre.
I Alexia Putellas, que repeteix el trofeu MVP a la segona gala femenina del futbol europeu de Mundo Deportivo.
A banda d'Alexia, que fa una setmana, ho recordareu, aixecava la segona pilota d'or, també s'han premiat tres blaugrana més: Clàudia Pina, Salma Parelluello i Júlia Bartel. El Barça, per cert, ha rebut un premi extraordinari pel rècord d'assistència batut dues vegades en un partit de futbol la temporada passada, un partit femení de futbol la temporada passada al Camp Nou. La gala s'ha celebrat aquesta tarda a la fàbrica d'Estrella d'Am de Barcelona.
Gràcies, Miquel. Bona nit.
A disposar.
I acabem amb el temps. Abel Caral, què tal? Bona nit.
Hola,
bona nit. Que no ho he dit bé. Es manté la calor aquest inici de setmana, ja ho hem notat. Avui s'ha arribat o no els 30 graus?
Mira,
en algun lloc?
Mira, oficialment 29,9.
Doncs no.
Al Dover. Al Vegebre, però ja m'arrodonint 30
ha
graus.
Ha baixat una mica, doncs, respecte a la setmana passada.
Bé, ja amb alguna dècima de grau potser sí, però sí, pràcticament 30 en sectors, sobretot de l'Alt Empordà, un àrea també del litoral de l'Ebre, cap a sectors de Vallès Oriental també 29 llargs cap a Ponent. Aquí no han pujat tant les temperatures, però demà a les comarques de Lleida sí que sumarem entre 3 i 5 graus, serà més fàcil passar els 25 graus. En canvi, cap a la costa, per litoral de les comarques de Girona i Barcelona, restem un parell de graus, però igualment temperatures altes per l'època de l'any, de nou migdia a una tarda, de calor, ho hem de dir així, i de precipitacions, com a molt, algunes de febles a final del dia al nord de les comarques de Lleida, sense aquest garbí que avui, doncs, es notava amb ganes en alguns sectors de les comarques de Girona. Demà aquest vent, doncs, no bufarà o no amb tanta intensitat.
I Abel, abans dèiem que aquest cap de setmana toca tornar a canviar sí. L'hora del rellotge. M'imagino, anava a dir, es pot donar aquesta paradoxa, no?, de que canviem l'hora, que ja és com que entrem en l'hivern, però que continuï fent aquesta calor.
Adoptarem el que es coneix com l'horari d'hivern, però, tot i que a finals de setmana baixaran una mica les temperatures, sembla que l'octubre el rematarem amb temperatures per sobre del que toca, i els primers dies de novembre, sense parlar de les temperatures d'aquests dies, sembla que continuarem estant vist ara mateix per sobre del que tocaria. Queda més una setmana, allà amb com va evolucionant tot plegat.
Doncs veurem, Abel, ens actualitzem d'aquí una hora.
Molt bé, fins ara.
Passen 7 minuts a les 9 de la nit.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia d'aquest dilluns 24 d'octubre i ho fem amb l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger. Isabel, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb el publicista i especialista en màrqueting estratègic, Lluís Carrasco. Bona nit, Lluís.
Hola, bona nit, com esteu?
Amb el Joan Julivert, que és periodista. Bona nit, Joan.
Bona nit.
I també l'Eulàlia Soler, politòloga i professora de la Pompeu Fabra. Què tal, l'Eulàlia? Bona nit.
Què tal, bona nit.
Mira, ara que parlàvem amb l'Abel del tema del canvi d'hora, deixeu-me que comencem parlant d'això, perquè de fet ja fa anys, no, que parlem d'aquesta reforma horària, de si els horaris cap aquí i cap allà, de si ja hauríem d'adoptar sempre l'horari d'hivern o no. Avui un comitè d'experts, ho explicàvem ara, han fet una proposta perquè tots els països europeus tinguin uns horaris que diuen que permetin millorar la salut dels ciutadans. Serien els mateixos tot l'any, per tant no caldria canviar l'hora, no, perquè sembla que ja fa, no sé, m'ho invento, però fa com 4, 5, 6 anys que diem aquesta vegada és l'última que canviem l'hora i no acaba d'arribar.
I el debat ve de més lluny.
Sí, però vull dir, que sembla que ja sigui... Aquesta sí que serà l'última, i en aquest grup d'experts que dèiem ara, doncs el que proposaríem és que hi hagués quatre franges a Europa, no? A separar Europa en quatre franges, i que aquestes fossin les que es mantinguessin durant tot l'any. No sé com veieu aquest debat, Joan.
L'important és saber si ens quedarem amb l'horari d'estiu per sempre o amb l'horari d'hivern. Uh-huh. Això seria l'important.
Sembla que sempre els experts han dit que el que tocaria seria l'horari d'hivern, sí, i no
l'estiu. Però una qüestió del meridià, no? Sembla ser que l'hora... Sí, però sembla ser que també té a veure amb que l'hora del meridià, és a dir, només ens diferenciaria una hora de la llum solar, realment, no? És a dir, mantenint-se en l'horari d'hivern. Com diu en Joan, aquest és un debat...
endèmic,
i que els que tenim una edat, jo tinc la sensació des de que en tinc 25 que es va parlant i en tinc...
Sí, com la llei electoral, una mica, no? Està allà en aquella bossa de debats eterns.
I es van repetint les premisses, l'estalvi energètic, etcètera, i després les qüestions de l'estat d'ànim com afecta, que és molt més depriment, etcètera, etcètera, no? I al final... Al final no acabes d'entendre com és que no es fa una realitat, perquè si hi ha un clam social a nivell empresarial també hi ha una realitat que diu que l'estalvi és X, com és que encara ara una qüestió tan consensuada socialment i empresarialment no està consensuada realment?
L'any passat va avançar bastant i va arribar fins al Parlament Europeu. El que passa és que, contràriament al que la gent pensava popularment, tothom pensava que seria per adoptar l'horari de l'estiu, mm, és a dir, més hores de sol diurnes, i era l'altre horari. I va haver un xof general, és a dir, va haver una decepció general pensant perquè la
per
gent...
Per això jo deia que aquesta sí, és la clau.
No, perquè jo crec que si haguessin dit d'adoptar el d'estiu, jo crec que el clan popular hauria estat més sorollós i, per tant, amb més possibilitats d'aprovar-ho. Però allò va tirar enrere moltíssima gent i moltíssima opinió pública.
Bueno, això a Catalunya, Lluís. Vull dir... que depèn d'on visquis, això de l'horari d'estiu i d'hivern potser no t'afecta tant, i també és veritat que, no? Vull dir que nosaltres tenim moltes hores de sol, no,
més,
i tenim molt més sol
amb
que
calor, països més hores
nòrdics.
De sol, també.
Ja. No, jo crec que el que diu el Joan al final també depèn de l'estil de vida que portis, no? Vull dir que la gent que s'aixeca molt d'hora al matí, jo crec que agraeix que hi hagi horari d'hivern, no? Perquè al final dius, bueno, com a mínim em llevo i hi ha una mica de sol, no? I els que fem vida una mica més nocturna o que allarguem la feina fins la tarda, ostres, quan surts del despatx i són 4:45 o a les 5 i ja és tot fosc, dius, ostres...
Potser també ens hem mal acostumat a que l'estiu sigui de dia gairebé a 9:45, les 10 de la nit. No, no? Vull dir que, clar, això ja ho hem viscut durant uns anys i ara és com que no volem renunciar a això tampoc.
No, i recordem, jo per almenys recordem que el mes de març, quan el dia es comença a fer llarg i després arriba el canvi d'hora, és com un regal afegit, perquè el dia ja ha anat allargant-se. Per tant, al final, mantenir l'horari d'hivern quan les hores de sol són més, ja tens moltes més hores de llum, no? I, per tant, sí que és veritat que tenir una hora més doncs és molt d'agrair, però, al final, la llum ja se'ns allarga amb l'arribada del bon temps. Jo el que em plantejo és si el canvi d'horari a l'hivern, que implicarà amb aquest canvi climàtic que no farà tan fred com feia, s'hi condicionarà molt, perquè jo també crec que va molt associat amb la sensació de fred, passar fred, que a més és fosc, tot es va ajuntant. Si realment el que acaba passant és que el canvi climàtic, que ja el tenim aquí, el que ens fa és que tinguem uns hiverns calorosos, tindrem més foscor, però encara estarem al carrer prenent-nos una Coca-Cola. És igual, les fosques, però mira París està tot ple de terrasses i tothom
sí,
està allà...
És acostumar-s'hi, però el problema és que ja fa molts anys que hem perdut aquell ritual tan maco de les famílies, no? A casa meva, allò, ens llevàvem l'endemà del canvi horari, cadascú es cuidava d'un rellotge...
Us anava a preguntar si encara us queda algun rellotge,
algun,
ja sigui de polsera o de casa, que s'hagi de canviar manualment.
Sí, el típic del menjador,
sí,
de la cuina...
El despertador
ha de ser clàssic, és la ràdio, és com el transistor...
És d'agulles, encara?
És d'agulles,
i per tant... I no fa servir el mòbil? No fa servir el mòbil?
No, el mòbil el fa servir per treballar.
A casa meva no.
I el despertar-se és una cosa íntima.
Tots actualitzen.
A casa Lluís, tots automàtics, eh?
I sigui l'hora que sigui, jo el que tinc ganes és que les estacions es compleixin. Ja estic cansat aquest estiu, que no s'acaba mai. Sisplau, que arribi,
no
la,
mai contents,
que arribi la tardor, que arribi una miqueta a la fresqueta.
No. El que passa que ara diuen que la tardor i la primavera ens desapareixen, és a dir, que passarem d'aquest...
Això també em sembla que fa
reestiu.
Fa també, anys que ho diuen, eh?
Però és que inclús la llum... Un cada vegada es lleva a Sant Pol i la llum ja no és llum de tarda, és que encara és llum d'estiu. És una cosa molt curiosa el que està succeint. Ja no és només un tema de temperatura i de sensació climàtica, és que inclús la llum encara no ha variat. i estic molt sorprès.
Carai. Molt sorprès i fent evidència el que... Jo he de reconèixer que aquest estiu i aquesta tardor i el que vindrà segurament és el primer any que sóc absolutament conscient de que el canvi climàtic aquí és una realitat i és un mea culpa perquè, doncs, jo tinc fills que tenen 29 i 26 anys i m'han anat, doncs, il·lustrant molts anys i jo sempre pensava...
Ja hi havia indicis,
bueno,
no? Sí.
Bueno. Però aquest any, és a dir, m'he tornat, doncs, una... No sé si és la fe del convers, però en tot cas assumeixo com a meu el canvi climàtic.
Doncs d'aquí una estona en parlarem també del canvi climàtic amb aquestes accions que m'imagino que haureu vist. En parlàvem de fa uns dies aquests atacs, entre cometes, a aquestes obres d'art. Doncs avui n'hi ha hagut una altra en aquesta figura de cera del rei Carles III. Després en parlarem també amb una activista climàtica que ens donarà el seu punt de vista sobre si aquestes accions són efectives o no i si es podrien prendre, doncs, altres decisions per cridar més l'atenció o per fer canvis més efectius. En fi, ara de seguida en parlarem, fem una pausa de 2 minuts i de seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
La salut és indispensable a les nostres vides. Una bona salut bucal es reflecteix en la salut general. Per això el primer pas és la prevenció amb Vitis. Perquè la teva boca és única, protegeix-la i cuida-la amb la gamma de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis, de venda a farmàcies i parafarmàcies. Vitis, més que una boca, és salut.
Cadí, 105 anys orgullosos de la nostra cooperativa. Enamorats de la nostra terra. Apassionats per la feina ben feta. Exigents amb la qualitat dels nostres productes. Compromesos amb la nostra gent i el seu futur. Implicats en la cultura i les tradicions de casa nostra. Per tot això i molt més, som Cadí.
Seguim amb el gran renove a MediaMarkt. Tu vols renovar la teva tecnologia? Nosaltres et donem el millor descompte en un nou monitor, tablet, smartphone, portàtil. Fins a 200 euros d'estalvi. Descobreix tots els renoves a la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app.
Dijous 3 de novembre se celebra el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya homenatgen els esportistes i clubs catalans que han destacat pels seus valors i mèrits esportius. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Llavors, amb l'alarma aviseu directament la policia?
Sí, sí. Si hi ha un perill real, els avisem a l'instant. Però també seguim parlant amb vostè en tot moment. A més, miri, aquí té el botó SOS, per avisar-nos del que sigui, d'acord? I si és necessari, enviem un vigilant perquè miri que tot està bé les vegades que faci falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
RAC+1, podcast.
L'Escorxador, la millor estrena de RAC+1 del 2022.
Com si les teves rampes fossin equiparables a les d'un futbolista d'elit.
El teu vot no compta molt, Ernest, una mica com el teu programa.
A la redacció tu t'haurien de dir el zombi, perquè és el renacido.
Vostè té molt bona relació amb Vicent Martí.
I la meva teoria
és que vostè és gay.
No acostumo a discutir amb gent que crec que té dificultats a l'hora de pensar.
Vull dir que posis accent de poble, que fas que semblis una mica menys quillo.
Vols venir de públic a la gravació de la segona temporada? Entra a rac1.cat i apunta't al formulari. 27 d'octubre, a les 8 del vespre, a la sala Cotton Club de Casino Barcelona.
RAC1. Tots som
més
1. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
2 minuts d'un quart d'hora de la nit. Avui hem tornat a parlar del delicte de sedició. La setmana passada els partits ja treien el tema com a no moneda de canvi, podríem dir, per la negociació dels pressupostos. Però avui, com dèiem, aquesta modificació del Codi Penal ha fet un pas endavant. Segons El País, el govern espanyol apostaria per rebaixar les penes a la meitat. Recordem que ara poden arribar fins als 15 anys de presó, van dels 10 als 15 anys de presó en els casos més greus. Ara bé, des de la Moncloa ja avisen a Esquerra, com dèiem també la setmana passada, que això no té res a veure amb les converses pels pressupostos. Després anirem desgranant què és el que ha dit cadascú. Però vaja, sembla una mica aquesta insistència, no?, per dir que no té res a veure amb els pressupostos, quan és evident que la negociació dels pressupostos està sobre la taula i és el que veurem durant les properes setmanes. No sé si veieu com aquests globus sonda que es van llançant i si ha començat realment fent, no?, aquesta estira i arronsa per ara sí aprovar o modificar aquesta llei de sedició, bueno, aquest article de la sedició del Codi Penal.
Jo el primer que diria és que té a veure amb els pressupostos de l'any passat, per començar, perquè això era algun dels acords que es va arribar. Per tant, potser si té a veure amb pressupostos és de l'any passat. A partir d'aquí, jo crec que és una bona notícia que hem de celebrar, perquè al final això era un dels temes clau per la desjudicialització del procés. Evidentment, Esquerra ha d'apretar i demanar que aquest delicte, doncs, es tregui del Codi Penal, no? És el rol que jo crec que juguen i que seguiran jugant, però en qualsevol cas també sabem que el PSOE tindrà un cost per fer això, no? I al final no estem tan lluny ni del mes de maig, en què hi haurà eleccions autonòmiques. Clar, aquí no les veiem, les autonòmiques, però a Madrid sí que les veuen, les eleccions autonòmiques, que venen molt a prop, que es celebraran amb les municipals, i per altra banda les eleccions municipals. Per tant, jo, si hagués de recomanar el PSOE, diria un tall ràpid i indolor, que no en facin gaire ressò i que tirin milles. I això és evident que és una de les coses que també segur que s'ha parlat a la mesa de diàleg, perquè al final, quan a la taula de diàleg es parla de desjudicialització, es parla també, no?, d'aquest tema que avui tenim sobre la taula, i per tant crec que és una bona notícia al final pels que volem que el conflicte pugui tornar a l'arena política, que pugui tornar a l'arena, a l'espai d'on no hauria d'haver sortit mai, no?
Com dèiem, però aquest tema es ve parlant des de fa molt de temps. Recordo el desembre del 2020, per tant ara farà 2 anys que el qui era ministre en aquell moment, el ministre Campo, ja deia que era un dels temes que s'havien d'abordar. Han passat pràcticament aquests 2 anys, sí que s'han anat parlant, però evidentment no s'ha fet cap pas endavant. No sé per què creieu que ara, amb aquest escenari que dèiem, de properes eleccions i d'unes eleccions generals d'aquí a un any, ara es torna a treure aquest tema sobre la taula.
Jo crec que aquí hi ha diversos elements. El primer és que barrejar un pressupost a mi em sembla quedar-se sense arguments per la taula de diàleg. Perquè que jo sàpiga la condició...
La taula de què, Joan?
Bueno, allò que en diuen la taula de diàleg. Tu el pots creure o no, però parlen de la taula de diàleg.
Lluís, el que et permetrà que ara Puigdemont pugui tornar
Entre altres coses, a la taula de diàleg s'ha exposat la desjudicialització com un dels elements claus. Per tant, jo crec que Esquerra Republicana hauria d'aprofitar els pressupostos per altres qüestions, perquè la taula de diàleg ja té aquesta carta sobre la taula. I fora bo que Esquerra Republicana fes valer els seus vots, com els fa servir, per exemple, el PNB, per aconseguir inversions a Catalunya, millores en diversos terrenys, pels quals calen molts recursos. No només obra pública, sinó polítiques socials o allò que anomenem l'estat del benestar. Per tant, crec que em sembla molt estrany que Esquerra Republicana no aprofiti el fet de tenir dos elements sobre la taula per poder negociar, i un hauria de quedar circumscrit amb la taula de diàleg. Tu dius que per què creus que es tira endavant? Perquè tant el PSOE com Esquerra Republicana es necessiten i es necessitaran. Mm-hmm. És a dir, com tu bé apuntes, el 2023 hi ha eleccions municipals, però també hi ha de generals. I el PSOE cada cop està més convençut, també els Comuns i Podemos estan més convençuts, que Espanya s'ha dividit en dues majories. La majoria plurinacional que encapçala el PSOE, que ells anomenen plurinacional, però que està configurat a partir de sumar diversos partits que tenen una sensibilitat diferent a Espanya i que sobretot tenen en el combat de l'ultradreta un dels seus elements substancials, i l'altra majoria formada per Vox i Partit Popular. I per tant saben que se'ls necessitaran i necessiten donar-se peixet, donar-se arguments per poder-se adreçar als seus electorats i per poder justificar aquests suports mutus que es necessitaran tant a Catalunya com a la resta de l'Estat.
No, el que em referia és perquè el PSOE no ha optat per abordar aquest tema abans, uns mesos abans, no tan propers a les eleccions, no? I que ara no pogués influir, no?, d'alguna manera, si al final el PSOE acaba cedint d'alguna manera en aquest delicte de sedició, que des de l'oposició no es pugui fer servir com a argument de que s'ha afavorit a l'independentisme.
Sí. Però el PSOE té una carta, fixeu-vos que els arguments del PSOE són: estem adaptant el Codi Penal a Europa.
Sí.
Perquè comptem que la sentència, per exemple, del Tribunal Suprem està als tribunals europeus, i el PSOE vol que abans que els tribunals europeus es pronunciïn, corregir el tret, per poder imputar al Partit Popular la debacle que pot haver en els tribunals europeus en relació a la sentència que hi va haver pel procés. I, per tant, això també forma part del context en el qual el PSOE està mirant d'allargar. Només un apunt. A Catalunya, el delicte de sedició, és a dir, el delicte de sedició tal i com el tenim ara, és una iniciativa catalana. Ho dic per qui no ho recordi. I és una iniciativa que va sortir de Convergència i Unió. La Convergència i Unió del senyor Jordi Turull. Arran dels indignats. Així va sortir el delicte de sedició, que ara diuen que és un delicte de sedició, que és, no és europeu, i no sé quantes coses.
No és la sedició que estan aplicant. Però bueno, ara
no sé si és la que estan aplicant o no, però aquestes penes de 15 anys...
Ho sabem els dos.
Aquestes penes de 15 anys són penes que van augmentar a partir d'una proposta que va fer Convergència i Unió al Congrés arran dels indignats i de tot allò que va passar al Parlament de Catalunya, el Rodeo del Congreso, Plaça Catalunya, la Puerta del Sol, etc etc. Declaracions del senyor Jordi Turull del moment que jo recuperaria per saber què deia exactament dels moviments dissidents que en aquell moment eren els indignats.
I que res tenien a veure cosa... amb posar paperetes dins d'unes urnes, no?
És que no tenien a veure amb el dret de manifestació.
No barregem les coses perquè el que fem és desorientar absolutament l'audiència.
Lluís, jo el que li dic a l'audiència és el delicte de sedició que ara es vol modificar s'haurà de modificar perquè una proposta de Convergència i Unió va fer augmentar les penes d'aquest delicte de sedició molt per sobre dels estàndards europeus.
Bueno, i es vol modificar... Bueno, ja passo la paraula, si m'ho permets, Isabel. Ara l'Eulàlia parlava de l'arena política. El problema de l'arena política és que no estan lluitant dos gladiadors en pro dels seus interessos, sinó que hi ha lleons també en aquesta arena política i els lleons porten toga en el nostre país. I, per tant, és una convivència complicada en una arena política que hi hagi lleons amb toga. Dit això, ara parlaves del problema de sedició, del delicte de sedició. El delicte de sedició directament en molts països d'Europa no està ni tipificat en el seu ordre jurídic perquè no existeix. La sedició, ells l'adscriuen molt més a un tema de pau, a un tema d'ordre públic, a un tema de tranquil·litat en el carrer, i evidentment no ho associen en absolut a temes territorials, geogràfics, de separació de nacions, etcètera, etcètera.
Si deixes fer un petit incís, el periòdico ha fet un article parlant dels diferents països i què implica el delicte de sedició, o el que s'assemblaria més al delicte de sedició, i diu que, per exemple, el que s'assemblaria més en quant a penes elevades és el portuguès, que diu que hi hauria entre 1 i 8 anys de presó per resistència i de fins a 3 anys en el cas d'aldarulls. O, per exemple, en el cas de França, que diu que el delicte equivalent de resistència es regula amb 2 anys de presó o 3 si el delicte es comet en grup. I en el cas de Bèlgica, aquesta pena és de fins a 5 anys quan és en grup i entre 3 mesos i 2 anys si no és en grup, és a dir, si és de forma individual. Per tant, em sembla que el que hem dit, Màxim, són aquests entre 1 i 8 anys del Codi Penal a Portugal, però la resta de països europeus, les penes, evidentment, 1, és requisit indispensable que hi hagi hagut violència, i 2, les penes són molt més baixes que el que contempla ara el Codi Penal a Espanya, que, com dèiem, són entre 10 i 15 anys de presó.
I moltes vegades estan lligades directament a les forces d'ordre públic i a les forces de seguretat de l'Estat, no tant a la ciutadania, que la ciutadania, Europa no té permís d'armes i, per tant, bueno, la rebel·lió o la sedició difícilment pot ser violenta. Aleshores, com us deia, estava molt lligat al tema d'ordre públic, no al tema de separació de territoris, de segregacions, de sobiranies, etc etc. La cosa canvia moltíssim. Si a més li adscrimim que les penes, com tu molt bé dius, en els pitjors casos moltes vegades són de 2 o 3 anys i no comporten ni tan sols a l'entrar en una presó ni de forma preventiva, aleshores estem parlant d'un altre escenari. Aquest escenari nosaltres el tenim perquè aquí hi ha una dèria, hi ha una neura, hi ha un històric, val? De que convivim diverses nacions dins d'un mateix territori i sota una sola Constitució, òbviament. Aleshores, existeix aquesta por, però existia, existeix i existirà. I, per tant, jo crec que té mala peça en el taller Esquerra Republicana de pensar que el PSOE arribarà a un acord ràpid respecte a la reducció d'aquestes penes. Primer, perquè ho heu dit perfectament tant el Joan com l'Eulàlia, estem en any electoral, evidentment tindrà una repercussió directa en pressupostos, però és que, a més, estem en any electoral. I en any electoral, un tema tan espinós, tan sensible com és el tema de la sedició, encara amb polítics exiliats fora de les nostres fronteres, jo crec que el PSOE, si ho aborda, ho abordarà molt d'amagatotis i, evidentment, amb el que són els serrells. De cap manera crec que abordi aquest tema en la seva plenitud.
Isabel.
A veure, jo crec que aquí hi ha diverses qüestions, ja que anem fent com un totum revolutum. No? Però primer, el plantejament és un tema de rebaixar les penes, i l'altre és el que s'està reclamant per part d'Esquerra Republicana, és que hi hagi una diferència, o sigui, una variació del redactat, perquè de què es queixen els juristes i de què es van queixar els juristes en el seu moment? Amb que la redacció d'allò d'alzar-se tumulto variamente per malmetre l'ordre constitucional era excessivament obert, perquè llavors hi havia possibilitat d'interpretacions, i això amb un codi penal és el que els juristes consideren que no pot passar. I el que passa aquí és que el que es vol és redactar, és a dir, tornar a redactar aquest delicte perquè sigui algú que es pugui interpretar d'una sola manera i no hi hagi interpretacions diverses, i després que estigui d'acord amb el que Europa està passant en a l'hora del tema de demanant de les penes. Quan dèieu per què en aquest moment, jo crec que, com molt bé deia en Joan, hi ha el mirall d'Europa, i a més hi ha el mirall d'Europa i també el mirall del que està passant o del que està fent en Pedro Sánchez a Europa. El govern de l'Estat espanyol ara a Europa té credibilitat per tota una sèrie de qüestions, per el tema de l'excepció ibèrica, per el tema de com es va gestionar, per el paper de la pandèmia, per tota una sèrie de qüestions, per els temes com resoldre les qüestions que tenen a veure amb les ajudes, etc. Pedro Sánchez té un cert recorregut de credibilitat a Europa que vol aprofitar, i jo interpreto que aquesta aprofitar també ha calibrat la factura que li pot passar aquí al crèdit electoral el fet d'aprovar o de modificar el delicte de sedició, perquè és evident que si no entenem que hi ha una factura electoral que li passarà a Pedro Sánchez respecte al reste de l'Estat espanyol, no entenem res. I que si no entenem que el govern de Pedro Sánchez, com deia en Joan, forma part d'aquesta meitat plurinacional que intenta resoldre els conflictes d'una altra manera del que està preconitzant o demanant la dreta, no només al PP, sinó també en Vox i en Ciutadans, és que no entenem res. Llavors, aquí hi ha una voluntat de variar aquest delicte de sedició per afavorir que hi hagi una rebaixa del clima de crisi social i política a Catalunya? Sens dubte. Per què no es va fer llavors? Perquè els indults ja van ser un gest d'aposta a rebaixar aquesta crisi social i política. Hi ha d'haver-hi un tempo per tot, i jo entenc que els indults i el canvi de delicte de sedició era excessiu, que la factura que li podia passar a Pedro Sánchez en aquell moment era excessiva, i que necessiten un tempo de recuperació i també un posicionament electoral. Jo també penso que per part d'algun sector de l'independentisme, el fet de que es comenci a parlar de la reforma del delicte de sedició no els hi va bé. És a dir, hi ha un sector molt radical de l'independentisme que segueix pensant que quan pitjor, millor, i que acabi passant factura a Pedro Sánchez o al govern de Sánchez i Podemos, i que acabi havent una victòria de la dreta, li aniria molt bé per abonar unes tesis de que Espanya està en contra de tot el que representa una voluntat d'independentisme a Catalunya.
A veure, Lluís, sobre això que diu la Isabel.
No, llàstima d'aquest final, perquè estava pràcticament d'acord amb ell, amb tot.
És que sí.
Aquest final
és que això no pot ser.
No, però la barbaritat final... La barbaritat final, ho has agarrat tot. No, a veure, respecte al que deia l'Isabel, que estic bastant d'acord amb tot, només té un problema, i és que hem arribat a tenir un 60% dels votants que fan trasbàs de vot del PSOE al PP i del PP al PSOE al llarg de la nostra recent història democràtica. Aleshores, aquesta esquerra sensible, multinacional, plurinacional, etc.
Però també té algun punt de multinacional.
Sí, també, una mica multinacional, també. Estem vivint amb el preu de l'energia. No, però aquesta esquerra, que efectivament pot existir i no la negaré, el problema és que s'alimenta d'un vot que no està tan cultivat respecte a la seva anàlisi. Aleshores, el fet de que hi hagi un 60% de votants que puguin, sense cap mena de rubor, canviar el seu vot des d'aquesta esquerra plurinacional a aquesta dreta monocorde, monopaís, mononación, una sola i libre, clar, això és un problema. És un problema perquè el PSOE ho sap. Sap que hi ha una part molt important del seu electorat, per tant, del seu possible votant, del seu univers de vot, pensa d'aquesta manera. I ha de contentar-ho, també.
Sí, però jo afegiria un tema aquí, que també és
com això pot tenir un impacte en la relació entre Pedro Sánchez i, per tant, el govern espanyol i tota la judicatura en concret, tota la gent que creu que això el que fa és deslegitimar la sentència que hi va haver en el seu moment pels líders del procés i, per tant, com avançava el Joan, que es veuen indefensos molt davant del punt que pugui passar molt a Europa, cert, Europa, no? I, per tant, cert, això també és una cosa que has de tenir controlat, perquè, evidentment, ja podem, no? I això és un debat que hem tingut molts cops, podem parlar sobre la separació de poders, però en qualsevol cas, el que tampoc li interessa a un govern és tenir els jutges totalment en contra o totalment enfadats, no? I en aquest cas, Pedro Sánchez ha de calibrar molt bé això. Jo faig una aposta aquí ara, que és que el pont de la Constitució o ara per Tots Sants, això serà amb nocturnitat. Ja ho veureu. Ho faran un divendres a correcuita o hi haurà, evidentment, hi ha d'haver una votació al Congreso, eh? Però ja veureu que seran unes dates rares. Això com els indults.
Només que tinguem en compte que Pedro Sánchez fa temps que ha començat un pols amb la judicatura, perquè ha entès que hi ha una judicatura que s'ha polaritzat fins a tal extrem que el que ha fet és un combat contra el govern. És a dir, ha volgut tombar el govern de Pedro Sánchez.
Clar,
i ells ho tenen molt clar. I aleshores aquest pols el farà servir en les seves eines. Els canvis legislatius són una eina en el pols contra la judicatura.
I impedeix aquest joc polític tan interessant, perquè és el que parlàvem des d'ja uns entorns.
Un segon, Lluís, un segon, que havia demanat l'Isabel i fa més estona que no parlava.
Jo només volia fer una pregunta. Si no haguessin passat els fets el 2017, és a dir, si el 2017 no hagués passat el que va passar, un referèndum il·legal, una declaració d'independència unilateral, etc, 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 el delicte de sedició sense aquests fets s'hagués volgut canviar per part del govern de l'Estat espanyol? Sí o no? Aquesta és la pregunta. No.
La pregunta jo crec que és una altra.
Si no existís Catalunya, no hi hauria delicte de sedició en aquest país.
Una part d'aquells que demanen el canvi o fins i tot l'eliminació del delicte de sedició, que van ser qui van impulsar la seva reforma a l'alça, estarien demanant ara l'eliminació del delicte de sedició?
La pregunta és... No, perquè jo penso que realment la resposta hauria de ser que sí. És a dir, si realment nosaltres no estem d'acord amb els estàndards europeus, si realment aquest delicte no està en la línia del que estan passant en els nostres països al voltant nostre, aquest delicte de sedició s'hauria de poder plantejar la reforma d'aquest delicte amb la conseqüent reforma de penes, etc, etc, sense tenir en compte els fets del 2017. Perquè, si no, els fets de 2017 malmeten la realitat del debat. És a dir, el debat s'ha de tenir prescindint del que va passar el 2017.
Lluís.
Per què no hi ha el... Bueno, és que per què ni es menciona el delicte de sedició en alguns països europeus? Pues perquè no tenen un conflicte cultural, nacional, polític...
No, però hi ha altres delictes que són perengonables.
No. És a dir, ells no tenen aquest problema de tenir una nació dins del seu estat que desitja votar per veure si pot o no pot assolir la llibertat i la seva plena sobirania. Com no tenen aquest conflicte, no els hi cal. Per què existeix el delicte de sedició en el nostre país? Per tot el contrari, perquè sí existeix aquest perill i és una forma de tenir les coses acotades.
Sí, però això que dius tu, al final, quan jo sento que dius doncs, que vols ser lliure, no? hem de vigilar amb les paraules. Jo crec que ja és hora que ho diguem tots. És a dir, no pots ni jo em puc erigir dient que Catalunya se sent tota lliure i no vol la independència, ni tu ni ningú es pot erigir dient que Catalunya se sent oprimida i forma part d'una... No, per parles de llibertat. Jo dic en el sentit de que...
De llibertat, sí.
Clar, però llavors, o sigui, hem de parlar de que Catalunya és plural...
He parlat de llibertat i plena sobirania.
Que a Catalunya hi ha diferència de criteri, i hi ha diferència d'opinió, i hi ha una meitat ciutadana amb unes tessitures i una altra meitat ciutadana amb unes tessitures.
Si el que volem és saber aquesta meitat, com es distribueix.
I el que jo plantejo és que quan el delicte de sedició es planteja... Si féssim l'exercici de maduresa, de dir, ho hauríem de plantejar sense que existissin els fets del 2017, arribaríem a la conclusió segurament que és revisable i que hauria de ser revisable. Què passa ara? Quan jo he dit abans que hi ha una voluntat clara d'una part de l'independentisme, estic parlant, evidentment, del senyor Puigdemont, el senyor Comín, que estan fora i que hi ha una voluntat i una necessitat implícita a que això es modifiqui. I que també hi ha una reflexió a fer, que si això no es modifica, hi ha un col·lectiu que els va molt bé, i en ells també, per què? Perquè és la manera de justificar que Espanya segueix tractant malament a una part de l'independentisme.
No, només un apunt, Lluís. No és una qüestió de problemes territorials el delicte de sedició. El que va passar al Capitoli...
Territorial, cultural, social, polític i nacional.
El que va passar al Capitoli, un tumult que va intentar saltar al Capitoli arran de les eleccions sí. que va perdre Donald Trump...
De forma violenta?
De forma violenta, home, sí. Era forma
utilitzant
violenta,
la força contra...
Portaven armes, per exemple.
Utilitzant la força contra... les...
Exacte. Això és el que tipifica el delicte contra de sedició. Forces, el delicte de sedició no és una cosa que es va inventar a Espanya a partir de les diverses nacionalitats que hi havia dins del seu territori. És un delicte que està vinculat a una sèrie de persones que volen saltar-se el marc legal vigent per imposar... el seu poder i el sí, seu domini. I això no té a veure.
I quan succeeixen aquestes coses, ho associen a temes d'ordre públic, no d'alta traïdoria, que també existeix.
No, no, mira't el que està fent el Tribunal Suprem amb la sala del Capitoli. No està parlant de desordres
públics. No, no, no parlo dels Estats Units, parlàvem d'Europa. Ah. Europa, en molts casos, s'associa a ordre públic, no a alta traïdoria, quan és de la ciutadania i sense armes ni violència.
Eulàlia, sí, per tancar,
no era la ciutadania, Lluís.
Per tancar aquest tema ja, que ens hem allargat molt.
Jo només diria, com deia la Isabel, malgrat quin sigui el per què es fa això ara i malgrat per què en el seu moment es va modificar, crec que això millora no només el Codi Penal, sinó que a més millora la situació política, sigui perquè es vulgui fer per aquest tema o sigui perquè es vulgui fer pel tema europeu, però en qualsevol cas jo crec que millora i posa unes bases que, com en algun moment ha anunciat el Joan, faciliten i donen per fet que el PSOE accepta Esquerra Republicana i fins i tot Junts per Catalunya, perquè en aquest cas també es necessiten, recordem-ho, els vots de Junts per Catalunya, els accepta com a uns socis no només vàlids, sinó que li dona estabilitat davant de l'amenaça de que PP i Vox facin un govern
alternatiu. I una pista d'aterratge, una sentència europea, que no sembla sí que no serà favorable als principis del Suprem.
No, i ja per acabar. L'Elisabet tenia raó. L'Elisabet tenia raó que moltes vegades la ciutadania respon i reacciona a partir de la violència patida i, per tant, quan tu deies quan pitjor, millor i aquestes coses. Això és una cosa, és veritat, que hi ha una part de la ciutadania que reacciona quan realment s'hi sent agredida. Però d'això, a voler ser agredida, va un gran trajecte.
Doncs veurem què és el que acaba passant amb aquesta reforma. Com dèiem, sembla que ha començat, no?, aquestes rebaixes, no?, de la meitat. Ara, a partir de la meitat, doncs, a veure què és el que s'aconsegueix amb tots els posicionaments dels diferents partits.
I hi ha un tema molt important, Anna, que si això rebaixa, podrà començar, molts d'ells que estan inhabilitats, molts dels líders del procés, tornar a la política. I això no és menor, perquè això a nivell català i a nivell de com ara mateix els partits estan funcionant i tot el que està passant en el si dels diversos partits...
Tornar a la
no
política vols dir tornar a cobrar de l'erari públic. Perquè política i això...
Intervindran...
Senyor Turunen s'agradaria...
Això era per tancar el tema. Eulàlia,
intervindran els lleons de l'arena, intervindran. No et preocupis.
Va, que tenim més temes avui per parlar a la tertúlia. Fem una petita pausa i ara de seguida també comentarem el cas de Francesc de Dalmases.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Jo sóc el foc. Evitant. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca ECA63. La qualitat Edilcamin en versió Smart. Per a més informació, edilcamin.com.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 50 75. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
3 minuts per 3 quarts de 10 de la nit. Seguim a la tertúlia del No ho sé. I, com dèiem, avui hem de tornar a parlar també del cas de Dalmases. Avui l'advocada Magda Oranich ha denunciat aquest matí al món a RAC1 pressions, tant per part de Laura Borràs com també pel mateix Francesc Dalmases, perquè rebaixés l'informe que ha fet sobre l'actitud del diputat del Fax de TV3 el passat 9 de juliol. Recordem que és aquell episodi que va passar després d'una entrevista de Borràs, en què Dalmases doncs, va escridassar de males maneres a una periodista del programa, la sotsdirectora del programa. Avui, però, en aquesta entrevista al Món RQ a Magda Unranic, que no sé si heu pogut escoltar, ha dit que l'ha impressionat perquè Dalmases no quedés mal parat per aquest informe, que hem de recordar que és un informe que havia encarregat des de Junts. Per tant, no és un informe extern, sinó que el mateix partit havia encarregat. No sé què us sembla aquest cas, perquè ara dèiem, no, s'està allargant una mica massa, potser parlàvem a principis d'estiu, ja vam estar comentant aquest cas. Sí que és veritat doncs, que ha trigat uns mesos a sortir aquest informe, però ara l'informe era clar perquè conclou que l'actitud del diputat no és digna d'un representant públic. També aquest informe diu que va perdre els papers i que va cridar i que va donar cops al mobiliari fins al punt d'intimidar els periodistes del programa. Però avui, com dèiem, doncs, Magda Unranic, l'advocada encarregada de fer aquest informe, que ha denunciat aquestes pressions tant de Laura Borràs com del mateix Francesc Dalmases. Joan.
Aquí hi ha diversos elements. El primer, que és que no és el primer informe que va en aquesta línia. Recordem que al Parlament de Catalunya hi va haver una comissió en què es va començar a preguntar i van anar el Pere Mas, director del programa, i van anar diversos testimonis i tots apuntaven en aquesta línia. També la corporació va fer una investigació interna, unes declaracions, va prendre declaracions per saber què havia passat i va fer un comunicat en què condemnava l'actitud del senyor Dalmases perquè es va creure tot el que explicaven aquelles persones, que són unes quantes les que ho van veure. I, per tant, el que a mi em resulta més perniciós, fins i tot diria perillós, és que el senyor Dalmases, davant de les evidències, continuï donant una versió que no toca, que ja no seria tant que expliqui que això no va passar així, sinó que resta gravetat el que va passar. Amb la qual cosa sembla que el senyor Dalmases vol tenir una impunitat que em semblaria molt perillosa per part d'un càrrec electe. Sobretot quan aquest càrrec electe era l'encarregat per part del seu partit d'estar a la Comissió de Mitjans de Comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació. Perquè té una visió de la llibertat d'informació i de la llibertat de premsa que grinyola moltíssim. I que crec que tots els periodistes, i en tant que jo ho soc, haurien de condemnar de manera, crec que enèrgica. Perquè, entre altres coses, el senyor Dalmases crec que justifica la seva actitud per haver arribat a un pacte amb un periodista en relació a com s'havia de fer l'entrevista amb la senyora Laura Borràs. I la pregunta que em faig és com pot ser que una persona que està a la comissió de control dels mitjans de comunicació, que hauria de lluitar per la independència d'aquests periodistes, es permet el luxe de dir que els partits polítics pacten entrevistes amb càrrecs electes com la senyora Borràs. Aquesta és la primera. La seva noció és autoritària. I aquest senyor crec que vol crear una república catalana. Si la crea amb aquest concepte, no sé si serà república, però molt democràtica sembla que no serà. Perquè un dels principis de la democràcia és la llibertat de premsa, que vol dir que els periodistes treballin amb independència del poder polític. Aquesta és una. L'altra, avui la senyora Magda Unranic, molt ràpid, la senyora Magda Unranic ha denunciat que no només hi havia aquesta denúncia d'aquesta periodista, per cert, n'han sortit altres de periodistes que també havien rebut pressions del sector del senyor Dalmases, sinó que també hi havia diputades, no diputats, diputades de Junts per Catalunya, que també haurien dit que aquest senyor tenia una actitud
parlar de noms,
inacceptable.
Parlar de noms,
no, jo dic el que diu la senyora Unranic, jo no puc parlar de noms perquè això ho ha dit la senyora Unranic,
ja, però
que és qui ha fet l'informe. Només apuntar una cosa.
Però embruta molt d'això, això sobre la taula.
No, ho ha deixat la senyora Unranic. Dic, la senyora Unranic ha apuntat que hi havia diputades de Junts per Catalunya que havien denunciat actituds inacceptables per part del senyor.
En aquesta taula no podem anar una mica més enllà perquè no ho sabem.
No, el que podem anar més enllà és, quan el senyor Dalmases actua a TV3, ho fa en defensa de la presidenta del Parlament. Amb una concepció certament estranya, perquè la presidenta del Parlament hi era a la sortida de l'entrevista. I la pregunta és, senyor Dalmases, no confia que la presidenta del Parlament es pugui defensar per ella mateixa en la conversa amb els periodistes?
Bueno, jo aniria
o és que d'actuar vostè?
Jo aniria més enllà, Joan.
Us demano una miqueta més de bravada.
Sí, jo aniria més enllà. Per començar, jo crec que la pregunta prèvia és què feia el senyor Dalmases aquell dia a TV3. Per mi és la primera pregunta, perquè el senyor Dalmases acompanyava molts cops a la presidenta del Parlament
ja
i jo crec que el
senyor
Dalmases cobra per ser diputat. No per fer d'acompanyant la senyora Borràs, quan era presidenta, tenia el seu cap de gabinet, el seu cap de comunicació, etc, etc. Per tant, la primera pregunta és, què feia aquell dia Dalmases allà quan se'l paga per una altra cosa? Primera
però
cosa.
Però aquesta fase, vull dir, que aquesta capítol ja l'hem saltat.
Sí.
Vull dir que estem en un capítol on hi ha hagut aquest informe i on el que us volia preguntar és
ara
si creieu que Junts haurà de prendre alguna
ara
decisió,
vaig aquí,
no?
Ara vaig aquí. Jo, la primera cosa que diria és... crec que ens equivoquem si llegim només això en la clau de llibertat de premsa, que jo crec que amb això hi ha un consens total, no només en aquesta taula, sinó que jo crec que tot ja cau pel seu propi pes. Per tant, jo crec que en aquest sentit ja és obvi. Però crec que ens equivocaríem si llegíssim la situació només en clau de el senyor Dalmases ara barallat amb l'informe, que per cert va demanar ell, eh? Aquest informe el va demanar ell, per tant, això també és molt curiós. Tu demanes un informe i quan no diuen el que tu vols que digui, que et donen la raó, llavors tu envies una carta a l'executiva, et comences a enfadar, no? De cop diuen que la presidenta del Parlament deixa de parlar a la comissió que ha fet aquest informe, una mica estrambòtic tot plegat. Però jo diria, crec que ho hem de llegir també en clau interna de Junts per Catalunya. Aquí hi ha una baralla interna de Junts per Catalunya entre un bàndol i un altre. I això també ho hem de llegir així, perquè si no, el que fem és dir, no, o sigui, la llibertat de premsa ja tot la defensem, però aquí... Llavors, Anna, anant a la teva pregunta, jo tinc seriosos dubtes que Dalmases dimiteixi. Però sí que és veritat que la situació se li està fent molt difícil. I també crec que això és allò de l'efecte Barbara Streisand. Si una cosa vols que passi el més ràpid possible, et vas equivocar, cosa que primer ell va negar, però et vas equivocar, vas tenir un mal dia, que resulta que, com diu el Joan, s'insinua que ha tingut molts mals dies, però en qualsevol cas... calla, accepta les teves culpes i baixa el cap, demana perdó i no facis més soroll. I jo crec que avui s'ha equivocat molt, perquè avui estem parlant d'això, quan en canvi, si hagués hagut aquest informe i ell hagués demanat disculpes les mesures sancionadores, que crec que l'informe no en posa cap,
però
hi hagués hagut algun tipus de simplement, doncs, escolta, això no es va fer bé, etc, s'hauria acabat aquí. I en lloc d'això portem tot el dia parlant, no? Pues
deia
crec que aquí s'ha equivocat.
Sobre possibles sancions, això ho hauria de decidir l'executiva de Junts, que precisament avui el secretari general, Jordi Turull, ha dit que de moment no volia parlar del tema fins que no es tractés aquest tema a l'executiva. Avui no hi ha hagut executiva i, per tant, no s'ha tractat
estava enfadat,
aquest
avui,
tema.
Estava enfadat per les filtracions, perquè que se'ls filtri un informe així... és una cosa que vol dir que aquí hi ha gent interessada.
Però jo crec que si posem l'anècdota... Al final, si analitzem el que ha passat avui, perquè jo crec que, com deia l'Anna, anem avançant pantalles, el que ha passat avui és que es va filtrar un informe i s'ha posat el foco en el tema de la filtració de l'informe.
Es filtren moltes vegades, informes.
Sí,
vull dir, no és la primera vegada que es filtra un informe.
Això
és la premsa. Lo excepcional és que no es filtra.
Això és la premsa, per això treballem els periodistes.
Posar el foco a preocupar-nos perquè s'ha filtrat, a mi em sembla que la qüestió és aquest informe, el que diu, és el que diu. I el problema no és que s'hagi filtrat o no s'hagi filtrat, el problema és que no ha agradat el que ha dit. I no ha agradat el que ha dit en el senyor Dalmases, sabem que no ha agradat el que ha dit en la senyora Borràs, i sabem que en la senyora Magda Oranic, que no hi ha dubte de que a formar part del cercle conceptual i ideològic del que són Dalmases i Borràs, per tant, és dels seus, deixeu-m'ho dir així, se l'ha pressionat. Per tant, la pregunta és, què no pot passar quan... aquesta informació es trasllada i no ha sigut dels teus. És a dir, a mi el que em preocupa és aquest abús de poder. És a dir, aquest abús de poder en plantejar, qüestionar de si aquest informe l'havia fet la senyora Oranic, qüestionar, doncs, si aquest recull de declaracions era real o no era real. Jo crec que aquí hi ha un problema. I posar el foco en aquest qüestionament el que fa és evitar dir una cosa. El senyor Dalmases no diu que això no sigui veritat. El senyor Dalmases ha d'acceptar que això és veritat, perquè en cap moment ni ell, ni la senyora Borràs, ni el senyor Trull estan dient aquest informe no respon a la veritat del que va passar, i en tot cas la responsabilitat i la reputació de Junts per Catalunya representat en aquest cas en el senyor Dalmases haurà de decidir què fa amb un diputat que reconeix que va passar tot això, i a mi no em serveix estic molt cansat, tinc un mal dia, etcètera, etcètera, perquè això realment en l'informe, si hagués sigut aquesta l'anècdota, segurament la senyora Mara Aurenic, que té reputació molt acreditada, ens ho hauria tornat a explicar.
Lluís.
No, a veure, Prestige Junts per Catalunya aquí no està, no estem parlant d'això.
Jo crec que el perjudica, Lluís.
No, que el perjudica sí.
El perjudica. No,
que, però justament per el que tu has
dit. Com ha anat tot aquest matí, el perjudica.
Justament perquè Dalmases no havia d'estar allà, perquè no anava en qualitat de res del partit, vull dir, parlar de que... que el perjudica, òbviament, vull dir, si no, no estaríem parlant d'aquest tema i, per tant, evidentment que ho perjudica. Però jo, al final, em sembla tot bastant insòlid, perquè després de 5 mesos seguim parlant, evidentment que Dalmases s'equivoca, evidentment que hi va existir aquesta pressió i aquesta queixa poc afortunada. Si en aquell moment hagués tingut la humilitat de dir, perdona, m'he equivocat, et demano disculpes, probablement no s'hauria parlat més d'aquest tema i s'ha anat fer caldo a cultiu a partir del no reconeixement de la culpa. Per una altra banda, també m'espanta sentir el Joan dient que com és que intenta justificar el que va fer, donar explicacions, minimitzar la... Home, és que al principi...
És greu, és molt greu.
No, al principi de la defensa, de defensar-se, és defensar-se. Al principi de la defensa és defensar-se. Sí, i per tant, el que intenta...
En funció de si quins siguin els arguments de la defensa, encara és més delictiu.
No, perquè
si creus que has fet algun malament,
no. No, hòstia, sisplau, però és que si justament el que no sabem és el contingut de l'informe de la senyora Magda Aurenic i només ha donat els grans titulars i no coneixem el contingut, no
jo
podem...
Jo sí que me l'he llegit, eh?
No podem criticar. No, no, quan parla de persones de forma absolutament inconcreta, vale? Pues parla de forma inconcreta. Que el senyor Dalmases es va equivocar, ho sabem tots, es va equivocar. Que hauria d'haver demanat disculpes, també ho sabem tot. Ara, tampoc podem obviar el moment polític en el que es troba el país. El fet de que el govern s'hagi quedat sense Junts... Jo, si pensem, si pensem que tot això no té res a veure en l'afer Dalmases, som d'un naïf.
El que no pot ser és que,
evidentment
és que qualsevol actitud reprovable l'emboliquem amb l'estelada. Això és el que no pot ser.
No, si no estic parlant d'estelades, estic parlant d'un conflicte de govern a la Generalitat de Catalunya.
I què té a veure la subdirectora del Fax amb el conflicte de govern de Catalunya?
Estem, la Magda Aurenic.
Estem parlant d'una entrevista... a mi no em va semblar una entrevista massa agressiva, també t'ho he de dir, però em va semblar típic que a l'entrevistat, en aquest cas a Laura Borràs, es queixés de l'entrevista en directe. Això és realment és poc habitual, estarem d'acord. I que li semblés que l'entrevista havia estat molt agressiva i es queixés en directe d'això. La veritat és que a mi em va sorprendre. Que això va tenir una afectació directa en el senyor Dalmases i en la seva reacció també sembla bastant lògic. Que tot això és un error, evidentment, tot això és un error. A partir d'aquí, tot aquest caldo de cultiu, si pensem que no té res a veure amb la situació política que passa al país,
som
molt innocents tots plegats.
Només per acabar... Això no hagués passat res si el senyor Dalmases avui no fa una carta qüestionant la posició i la equanimitat i l'objectivitat de la senyora Aurenic. Si només hagués hagut la filtració de l'informe, això no hagués passat.
És que el problema és que el senyor Dalmases no admet que va cometre un error a TV3.
Intenta defensar-se, m'imagino, i és que tampoc...
Només això m'afegia abans d'acabar, que com dèiem abans, Esquerra i els Comuns han exigit que el Parlament reactivi també la investigació del cas, perquè com dèiem, això és un informe intern de Junts. És veritat que la majoria de grups van demanar que s'estudiés si Dalmases es va vulnerar el codi de conducta dels parlamentaris, i en aquest cas qui ho ha de fer és un altre diputat de Junts, que és Jaume Alonso Cuevillas. Sobre això, Marta Vilalta ha fet un tuit fa una estona dient que és urgent que es convoqui aquesta comissió de l'Estatut del Diputat, que abans de l'estiu ja van demanar, juntament amb altres grups, que s'elaborés aquest informe per avaluar si l'actuació de Dalmases contravenia el codi de conducta del Parlament, i diu, segons aquest tuit, que de moment no saben res i que no es pot esperar més a tenir doncs, aquest resultat d'aquest informe per avaluar si aquesta actuació doncs, va en contra del codi de conducta no del Parlament.
Per si de cas que el senyor Alonso Cuevillas avui no agafi el telèfon.
No, i tenim tuits de dirigents molt importants parlant de violència masclista, etcètera, etcètera. Ha passat de ser un conflicte actitudinal d'una persona que evidentment es va equivocar en un conflicte polític on entren en joc tots els partits de l'art parlamentari.
En fi, el que està clar és que segur que aquest tema no s'acaba avui i que encara en continuarem parlant alguns dies més. Deixeu-me que acabi perquè falten 4 minuts per les 10 de la nit i hem d'anar acabant, però us he dit al principi de la tertúlia que avui també parlaríem d'aquestes accions, que mira, precisament ara ho estem veient també a televisió. Avui dues activistes de Just Stop Oil que han llançat un pastís de xocolata a una estàtua de cera del rei Carles III al Museu Madame Tussauds de Londres. Això després que fa una setmana, doncs, membres d'aquesta mateixa plataforma també llancessin una llaunada sopa de tomàquet contra uns girassols de Van Gogh a la National Gallery i que ahir mateix uns altres activistes llancessin puré de patates a un quadre de Monet. Avui, per tant, volíem acabar parlant de si aquestes accions realment són útils o si altres activistes que també lluiten pel canvi climàtic ho veuen amb bons ulls. I per això aquesta hora volíem saludar la Maria Serra, que és activista climàtica i també ambaixadora del Pacte Climàtic Europeu. Maria, què tal? Bona nit.
Bona nit.
D'entrada t'he de preguntar, Maria, si estàs d'acord amb el missatge dels grups ecologistes que estan atacant obres d'art aquests darrers dies.
Doncs crec que a nivell de discurs no hi ha debat. O sigui, realment el discurs que tenen no hi ha per on rebatir-lo. O sigui, les bajanades que està fent el govern britànic, que són com aprovar 100 noves llicències per carbó i gas en les últimes setmanes, o directament patrocinar 30 vegades més els fossil fuels, no té cap sentit. Per tant, a nivell discursiu no els hi discutim, almenys jo no ho discuteixo. Uh-huh. Però sí que és veritat que a nivell d'estratègia, encara que aquests atacs no hagin malmès cap quadre, ens hem de plantejar com a activisme i com a moviment si tota la premsa és bona o no.
Tu creus, per tant, Maria, que hi podria haver accions que fossin més efectives que no pas aquestes?
Sí, sí, perquè totes les accions, no? Ells diuen que totes les accions violentes o directes al llarg de la història han tingut un resultat, i encara que això és veritat, hi ha estudis que diuen que el radicalisme ajuda els moviments, perquè al final la gent parla molt del tema i acaba acostumant-se una mica, i encara que votin una mica menys del que volem, acaben acostumant-se, però és que hi ha molts estudis que diuen que com més radical és un moviment, menys base té, no? Llavors, hi ha moltes accions en el que l'activisme diem accions directes no violentes, que són accions que no tenen per què ser legals, perquè són disruptives, però no són violentes, que en la meva opinió tenen molt més sentit i són molt més eficaces que tirar sopa o tirar pastissos a obres d'art o cultura.
Creus, però, que tindrien tant ressò mediàtic com estan tenint aquestes accions?
Aquí entra el debat. Jo crec que és un debat dels dos. Què hem de fer els activistes per aconseguir atenció, no? I com funcionen els mitjans. Que hagis de tirar un bol de sopa a una obra de Monet perquè t'escoltin abans que escoltar els milions i milions de famílies desplaçades a Pakistan, diu molt més dels mitjans del que diu dels joves activistes, jo crec. Per tant, segurament no, però crec que això ens hem de replantejar com a societat, perquè al final no és una informació ni no és una premsa que ens beneficia a nosaltres, però no s'està parlant del canvi climàtic, s'està parlant dels nois que s'han enganxat i han tirat sopa a un quadre. Per tant, crec que hem de trobar formes de dirigir el debat al problema en si i no a l'acció.
Creus, per tant, que això perjudica d'alguna manera, tu que ets activista climàtica, creus que això pot perjudicar la imatge de l'activisme, en aquest cas climàtic?
Sí, de fet, ens trobarem en que hi ha molta menys, suport en causes més bàsiques, perquè al final la gent amb aquestes coses es radicalitza. Al final el moviment climàtic és un moviment de supervivència, és un moviment que té molta base a nivell de supervivència humana. Llavors, no hauríem d'estar radicalitzant-nos ni anar en contra de la cultura perquè la gent es fes cap.
Podríem veure accions, no com aquestes, sinó altres accions com les que reivindiqueu des dels moviments que ara ens explicaves, Maria, altres accions aquí a casa nostra també?
Sí, bueno, de fet, ells, el col·lectiu de Just Stop Oil, ha anunciat que hi ha pressupost i hi ha dissenyades moltes altres accions d'aquest estil. Així com és veritat que no totes les accions directes són d'aquest caliu, ens hem trobat amb protestes de Santis Rebellion, d'Extinction Rebellion, que s'han presentat amb molt més sentit, que tenen un efecte més directe i tenen molta més repercussió. Per tant, ens trobarem amb accions climàtiques? Sí. Sí perquè ve la COP, sí perquè ho necessitem i sí perquè se'ns acaba el temps. Però no tenen per què ser radicals, no tenen per què ser violentes com ha sigut aquesta. Per tant, veurem. al final aquestes coses són molt secretes fins que es fan, per tant, ni la gent que estem a dintre ho sabem.
Doncs avui li volíem preguntar a la Maria Serra, activista climàtica i també ambaixadora del Pacte Climàtic Europeu, què en pensa sobre aquestes darreres accions que hi ha hagut sobre algunes obres d'art i avui sobre aquestes estàtues de cera al Museu Madame Tussauds de Londres, per saber doncs, quin efecte tenen també sobre l'activisme climàtic. Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns al 9C.
A vosaltres.
Que vagi bé, bona nit. Lluís, deies que no tindria tant d'impacte mediàtic, altres accions...
No, no, sens dubte. Jo crec que ha respost perfectament a totes les teves preguntes i, a més, hauria respost igual. No tindrien l'efecte que està tenint, perquè, òbviament, tots estem parlant d'aquestes coses, perquè estan atemptat contra coses que formen part de, bueno, de la riquesa de la humanitat. Però també és veritat que dins d'un cert segment social l'atac a aquestes obres, justament perquè són absolutament úniques, poden resultar un rebuig per la causa per la qual estan lluitant. I aleshores, clar, aquí hi ha un contrasentit.
Ara de seguida ho tanquem, però passen 2 minuts de les 10. Deixeu-me primer que ens actualitzem. Ho fem, com sempre, amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora, Pep?
Que un dels sindicats principals dels Mossos demanen la dimissió de Joan Ignasi Elena. La petició la fa USPAC per carta del president Pere Aragonès, una carta molt dura on exhiben que el conseller d'Interior ha escollit un cap submís per controlar el cos. També asseguren que la politització de la policia és pròpia d'un règim totalitari. Afegeixen que tot plegat ha fet que els ciutadans no respectin el principi d'autoritat i que cada dia reben desenes d'agressions al carrer. En el text també es queixen de les quotes per dones dins els Mossos i que el govern els ha retirat el suport jurídic.
D'altra banda, ara ho dèiem, Esquerra, que demana resoldre amb urgència el cas Francesa Dalmases al Parlament.
La portaveu republicana Marta Vilalta creu que cal convocar immediatament la comissió de l'Estatut del Diputat perquè Dalmases assumeixi responsabilitats. En una piulada a Twitter, Vilalta recorda que Esquerra ja va demanar un informe per avaluar si l'actuació de Dalmases al fax de TV3, on va escridassar de males maneres una periodista, contravenia el codi de conducta de la cambra. Segons l'informe intern de Junts per Catalunya, la mala conducta del diputat de Junts és evident.
El Partit Popular veu interès polític del PSOE per reformar el delicte de sedició.
Creu que pot servir com a canvi de cromos amb Esquerra perquè a canvi els aprovin els pressupostos de l'Estat. El president d'Andalusia, Juanma Moreno, ho ha dit aquest vespre en un acte a Barcelona al Fòrum de Vanguardia.
Y ha sido útil la acción de la justicia del Estado de Derecho. Oiga, que esto no ha sido el presidente del gobierno el que ha dicho tú vas a la cárcel. No, no, han sido jueces con garantías procesales. Y había otro, un presidente, que ha hecho un uso que tiene que ser excepcional por interés político. Igual que está haciendo ahora mismo, pues en otra práctica para sacar los presupuestos y seguir con la gobernabilidad del país.
Moreno també ha anunciat que aviat obrirà una delegació de la Junta d'Andalusia a Barcelona.
I demà comença la cita de la moda més important de Barcelona, la 080.
És la 30a edició, es farà al recinte modernista de Sant Pau i aquest any aposta especialment per la moda sostenible. La passarel·la s'allargarà fins divendres i hi ha previstes una 30a de desfilades. Al cartell d'aquest any destaquen els noms de Custo Barcelona, Avellaneda, Scorpion o Dominico.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Aleix Pariser, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què fareu avui, t'ho diràs?
Doncs mira, tenim una entrevista amb la presidenta de la Lliga Femenina de Futbol, la primera lliga professional femenina de futbol a Espanya, Beatriz Álvarez, avui passarà pel t'ho diràs. Farem tertúlia amb Antoni Bassas, Santi Nolla i David Bernabéu. Connectarem amb Villarreal. Fa uns minuts s'ha sabut, s'ha fet oficial, que el seu entrenador, l'entrenador del Villarreal, Unai Emery, deixa el club de forma immediata i se'n va a l'Aston Villa de la Premier League anglesa. Han pagat 6 milions d'euros per abonar la seva clàusula de rescisió. I tindrem secció Això no té nom amb Toni Muñoz, company de La Vanguardia, i la secció Final Feliç amb el David Llorenç de Mundo Deportivo.
Gràcies, Aleix. Us escoltem a 2:15. Fins ara.
Fins ara.
I acabem amb el temps, amb l'Abel Caral. Què tal, Abel? Bona nit de nou.
Bona nit.
Més calor o què?
Sí, demà més calor a les comarques de Lleida, especialment, on aquests dies es queden per sota dels 25, doncs demà passaran dels 25 i es podran acostar als 30. L'augment més clar ponent, però també sumarem un parell de graus a la Catalunya central, al Pirineu Oriental. En canvi, cap a la costa i al prelitoral de les comarques de Girona i Barcelona, aquí recularem un parell de graus, però igualment un migdia càlid per les dates, després d'una nit de nou poc freda en general, cel una mica enterbolit, emblanquinant per núvols prims com molt de precipitacions, només algunes de febles, al final del dia cap al nord de les comarques de Lleida.
T'he de reconèixer, Bel, una cosa. Saps Digue'm. Que et vaig dir que hi havia posat el nòrdic, el prim, sí. De primavera?
Sí, fora, no?
L'he tret.
És que...
Sabíem que passaria.
És que vam tenir aquella reculada a temperatures clares a finals de setembre, a principis d'octubre, però va ser un miratge, un vist i no vist, i sí, fora mantes, fora mantes.
Jo he de dir que el mantinc, però pateixo molt.
I avui sí, l'Anna va...
Pots dormir no,
sobre, també. I avui l'Anna va amb una mangueta curteta a la mar d'Estiuenca.
Jo cada dia he vingut amb màniga curta,
no, eh? Et diria que has recuperat inclús una mica de bronzo i tot.
Mira, això... això podria ser. En fi, doncs acomiadem aquí també la tertúlia. Gràcies, Abel, que vagi bé.
Bona nit, que vagi
bona
bé.
Bona nit, i acomiadem, com dèiem, la tertúlia avui amb la Isabel Lleuger, el Lluís Carrasco, el Joan Julibert i l'Eulàlia Soler. Gràcies a tots quatre i fins la propera.
Bona setmana. Sí,
moltes gràcies. I ara nosaltres tornem de seguida amb el No s'ha parlat prou, amb l'Anna Priscila Magrinyà i la Candela Figueres. Tornem de seguida.
Jo sóc el foc. Evitant. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèlet per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca EK63. La qualitat Evitant en versió Smart. Per a més informació, evitant.com.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mutua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mutua Terrassa. Confiança i proximitat.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
No ho sé. Amb Anna Ballonés.
Passen 8 minuts a les 10 de la nit. Candela Figueres, què tal? Bona nit.
Molt bon dia.
Ai, què ha passat?
M'estic col·locant els auriculars. Ai, com si fos la primera vegada que m'estic col·locant.
Tens problemes. L'he enganxat així desprevinguda, com... Oh, és que els canvis són ràpids aquí, eh?
Ai, què ha passat?
Oh, què et penses?
Tenim poca estona. Pim-pam, eh? Pim-pam.
Bueno, t'anava a saludar, Anna Priscila Magrinyà, però ja no gairebé que no cal.
Hola, bona nit, què tal, Anna Ballonesta? Com estàs? Bé?
Jo molt bé, sí.
Ah, perquè les vacances s'acosten, no?
Ah, mira, amiga.
Sí, sí,
te les mereixes.
Això és veritat.
Te les mereixes. Va, comencem amb el No s'ha parlat prou d'aquesta setmana.
Perfecte.
Candela, estàs a punt, jo, perquè... És que cada cop que em giro i torno a mirar, la veig així com desprevinguda. Què ha passat ara?
Saps què passa? Que els auriculars tenen un cable i no puc suportar que el cable em vagi al lloc contrari del micro. És a dir, que vagin per sobre del micròfon.
Però un moment, ara... ho tens ben posat, això, ja?
Ara sí, perquè he girat els auriculars. Ara sí.
Sí, està
ara
bé, sí. Està bé, està bé.
Perquè
està
els tens molt lluny. Vols posar-te'ls més a prop? No, ja està,
no
ja
li
està.
Facis fer més canvis, perdona,
no,
perquè llavors no acabarem mai.
No explicaré res.
Vull que estigui còmode, perquè la veig aquí, de cop movent-se ràpid.
No, ja ho té controlat. Ja ho té controlat.
Ja ho tinc sort. Va, Candela, què ens expliques aquesta setmana?
Mira, no s'ha parlat prou de la graula de Codines.
No.
No.
I molta gent dirà... No sabem qui és.
Exacte, molta gent dirà qui és, no? Doncs és una dona que tenia els ovaris molt ben posats, és de casa nostra i és una de les pioneres de la medicina a Catalunya.
Llavors, carai,
per més inri, Ballonesta, sí, això t'encantarà.
Ai.
Perquè era de la zona de Vilafranca del Penedès.
Oh. Què dius? Doncs home, no em sonava gens. Com es diu? Recorda'm el nom.
Graula de Codines.
Graula de Codines, perdó.
Ballonesta, tu que sempre estàs Vilafranca, home, Vilafranca, Vilafranca.
De la
Vilafranca.
Família de Codines no em sona, perdó.
Doncs mira,
bueno, no passa res.
Apunta, arbre genealògic a partir d'ara. Vaig conèixer la seva història perquè, sàpiens, fa 20 anys i em van demanar el moment històric. I a mi, un moment històric que m'encanta sempre és el moment de les bruixes i el moment dels bandolers. Mm-hmm. Però vaig dir, escolta'm, per què no fem bruixes i estirem cap a casa? Perquè la història de les dones també és història i moltes vegades queda amagada darrere d'història d'homes. O, vull dir, jo vaig fer memòria, tu mires ara de sobte els llibres d'EGB o EGB, ESO i tot això. I
digues EGB. Vinga, va.
No vaig fer EGB.
I per què dius EGB?
Jo vaig fer EGB.
Tu mig i mig, no? Devies
fer? Sí, mig i mig, sí.
Oi, com em coneixes, xiqueta?
Ballonès, t'ho dic EGB perquè sempre que parlo amb tu, com que em fas més gran, doncs ja m'hi faig jo. Bé, total, que aleshores vaig pensar, hem de parlar més de la història de les dones, perquè hi ha moltes dones en la història i han sigut molt importants. I un exemple és la Graula de Codines. Llavors, ens hem de situar a l'edat mitjana, a principis del segle XIV, té 1300, i era una guaridora que ho petava moltíssim, vale? Ajudava a curar persones i animals, no feia distincions, i triomfava sobretot en tractar febres, ganglis inflamats i la gota, que és aquests dits gruixuts, sí, botifarrons, que podríem dir que té Carles III. sé, però que té els dits botifarrons, no que tingui la gota, però vull dir, aquest tipus de...
Podria ser, normalment abans els membres de les famílies reials eren els que tenien gota, perquè eren també els que podien menjar...
Absolutament de tot,
sí. Exacte, i més marisc. I més carn vermella, i eren els que ho patien.
Més privilegiats. Doncs la Garaula havia pres medicina a través d'un metge àrab que havia arribat feia un temps a per mar.
A Vilafranca.
No, havia arribat per mar, però s'havia instal·lat a Vilafranca. Encara que ella després va començar a fer els seus pinets en medicina, és que li encanta que digui Vilafranca del Penedès, va fer els seus pinets en medicina ja més cap a la zona de Subirats, que si no m'equivoco això està una mica més... pots puntualitzar.
Més cap aquí, cap a Barcelona, podria
doncs
dir.
Doncs més cap, però a prop de Vilafranca, vull dir,
sí,
tampoc
no gaire. Sí, home, a prop. A l'Alt Penedès,
a l'Alt Penedès. I què va passar? Doncs quan ets una dona d'èxit, estàs en plena edat mitjana, i a vegades no cal que estiguis a l'edat mitjana, corre l'enveja, la ignorància, i la van denunciar per bruixeria. Llavors, el bisbe de Barcelona la va fer cridar fins al monestir de Sant Cugat, que aquella època són uns quants dies amb carro, i això és una bona mala passada, i quan ella va arribar li va dir, escolta'm, tu què fas amb la teva vida? I ella simplement va dir, doncs escolta'm, jo el que faig és curar animals, persones, i també recito algun credo, algun Pare Nostre i alguna Ave Maria. Aquí va ser on el bisbe va dir no. O sigui, estàs utilitzant la paraula de Déu per curar, això no pots fer, és bruixeria. Ella, però de totes maneres, el que feia era analitzar la urina, és a dir, el color que tenia l'orina podia dir quin tipus de malaltia creia que tenies i el tractament. Llavors el bisbe li va dir, s'ha acabat, no faràs més medicina, li va fer penitència, li va obligar a anar fins a... Estava embarassada quan va acudir davant del bisbe, li va dir, et faré anar fins a Montserrat, quan acabis de parir, que clar, des de Subirats a Montserrat també una bona...
Mira, ara fa poc van fer la romeria, vull dir que hi ha molta gent que encara ho fa caminant fins a Montserrat.
Mira, jo recordo el dia que vam anar a l'aeroport caminant i em vaig cansar força. Les distàncies són llargues, xiquetes.
I això li va prohibir practicar la medicina i li van posar també que havia d'anar a l'església en ple hivern sense capa i estar dreta, que això també era un bon sacrifici. La Graula ho va fer, va complir, però va deixar el petit detall de... O sigui, ho va complir tot menys el tema de no curar, de no seguir diagnosticant. Llavors, com que ella volia fer-ho, perquè se sentia que ho volia fer i que era on realment tenia un talent, va agafar el toro de les banyes i va semblar a veure un altre cop al bisbe i dir, escolta'm tu, jo ara ja segueixo guarint i continuo diagnosticant a través de l'orina, però ja no dic ni l'Ave Maria, ni el credo, ni dic res. Llavors ell va dir, ostres, clar, ara què, no? I llavors ho va consultar a altres metges i li van dir, doncs d'acord, perquè més o menys està treballant com treballem nosaltres. Li van deixar continuar diagnosticant, però li van dir, no pots donar cap remei. És a dir, jo et puc dir la malaltia que tens, però no et podré dir...
No
et puc enviar a la farmàcia.
No pots posar allà la meva salut la recepta que
no
et tocaria.
No pots fer la mala lletra de metge, no? Que sempre diem.
No. Oh. I aleshores, la Garaula aquest cop va dir, doncs per qui veuràs París, més o menys, en el llenguatge de l'època, i va continuar curant i diagnosticant i donant remeis. Clar, fins que es va trobar amb el Tribunal de la Santa Inquisició, que era dir, escolta'm...
Mala cosa, això, eh?
Mala peça al taler. La van cridar, la van empresonar per reincident, el que passa que el fill que havia tingut quan va acudir per primera vegada davant del bisbe...
Abans
d'anar a Montserrat, la moreneta li devia portar sort, això és collita pròpia, la va treure de presó. Va pagar la fiança i la va treure de presó, i la Garaula va morir de vell a la zona de Subirats, Vilafranca, curant a la gent. I és una de les primeres metgesses que tenim a Catalunya, es coneix poquíssim, i òbviament considerada la bruixa, perquè aquella època totes les dones que tenien un cert talent i feien coses que no es podien explicar o que no s'entenien eren bruixes, però que està guai reivindicar, perquè el que deia, la història nostra i de dones també és història.
Carai, doncs ens has descobert avui un bon personatge que no coneixíem. Anna Pris, tu el coneixies o no? La coneixies?
No la coneixia, per tant, em va molt bé l'explicació que m'ha fet la Candela, i a més ara em toca a mi el no s'ha parlat prou, i jo us vull parlar d'algú que sí que coneixeu.
A veure.
Primer, deixa'm dir una paraula. Rates, per exemple. Home, Ballonesta. Si et dic rates...
Una rata?
Perquè ens insultes. No. Les rates les coneixem. Aquest estiu hi ha hagut molts problemes a Barcelona, eh?
Sí, que la aquest gent... estiu i encara aquesta setmana...
Encara llegia... segueixen, eh?
Sí.
Val, doncs jo vull que la gent de Barcelona i la gent de tot arreu, perquè les rates no són només endèmiques de Barcelona, tingui aquesta paraula al cap. Aleshores us dic rates, però us afegeixo un altre concepte, que és conills.
Rates i conills.
Has tingut, Ballonesta, tu potser un conill com a mascota? Perquè això hi ha gent que ho fa.
No, he tingut cap conill com a mascota.
Hi havia el Carlitos de veterinaris.
Sí, home, que pesava 14 quilos, no se m'esborrarà aquesta del cap.
Allà és un gos.
Allà és quasi bé un gos. Val, doncs els conills moltes vegades ens poden semblar animals simpàtics, perquè ho són. De fet, per exemple, aquí ens els mengem, però hi ha països on no se'ls mengen.
Ho veuen
mengen.
Molt estrany, eh? A d'altres països, si els dius que mengem conills,
i
no els
ara
agrada.
La frase de mengem conills, algú la pot treure i la pot treure de context.
Però ens... Jo he mal pensat, però ei, conill,
ens entenem, no, però per exemple, a la Gran Bretanya no mengen conill i tal. Fora bromes, tenim els conills com a uns animals molt simpàtics i molt divertits. A Twitter o altres xarxes socials hi ha molts vídeos de conills fent doncs, cosetes simpàtiques. Hi ha un gran problema a Catalunya amb els conills, i sobretot passa a les Terres de Ponent. I ara ho dic molt, molt de veritat. Se n'ha estat parlant al llarg de l'estiu, però és un tema que ve des de fa anys, des
són
de fa
una plaga.
Uns quants anys. Són una plaga.
I ara m'estava venint que el Carràs surt.
Mira, doncs...
Veus la plaga de conills, clar, que al seu moment...
Surten amb les escopetes, no?, i es van a disparar perquè se'ls mengen els préssecs, en aquest cas.
Perquè el refranyer català és molt savi, i si parlem de follar com a conills, és perquè els conills tenen... bueno, practiquen molt de sexe i
es
reprodueixen molt. Poden tenir entre 6 i 10 parts anuals, amb ventrada, llorigada, conillada, com tu vulguis dir-ne, de 6 a 12 conillets. Això vol dir entre 36 i 120 conills per collita a l'any. Només una conilla, imagina't. I què està passant a les Terres de Ponent des de fa molt de temps? Doncs que tenen un gran problema, que se'ls mengen doncs, absolutament tota la collita. Aquest any, aquest últim any, amb la sequera que hem patit, ha estat encara més problemàtic. Clar. No hi ha herba als marges, doncs es mengen el poc verd que hi ha, i per exemple, doncs es mengen els cereals. Ara, també a la zona de Verdú, per exemple, al costat de Tàrrega, els han vist que pujaven dalt dels ceps per menjar el poc verd que trobaven.
Però com puja un conill dalt d'un cep? Mira que els ceps no són alts.
Home,
però
un conill, es pot enfilar fàcilment.
Un conill
és
ho té fàcil. Sí, clar.
Un conill salta. Els conills salten molt fàcilment.
Ho pot fer fàcil. El que passa és que abans no ho feien perquè tenien verd al voltant. Per exemple, en un article del diari Ara, del juny, un pagès es queixava que havia perdut 60.000 euros de conreu de pistatxos.
A part de perquè a més els arbres dels pistatxos són baixets, per
i poden,
fàcilment hi poden arribar.
Al final, la qüestió és de supervivència. Si no tenen herba als marges, el que aniran és a buscar doncs, herba, verd, el que sigui, a tot arreu. Què passa també? Que es carreguen els sistemes de regadiu, que fan forats pels trossos, i aleshores tu, pagès, estàs allà... Bueno, m'he llevat d'hora, la vida és complicada, pam, i pots caure perquè de veritat estan fent reals sistemes, uns caos brutals, com si fossin els nazis durant la Segona Guerra Mundial, que fan búnkers per tot arreu. Els conills estan fent això. Hi ha la taula de cogestió del conill, que són reunions diverses entre governs, sindicats i cooperatives. Per exemple, al març van aprovar una partida de 30.000 euros per finançar mesures que els pagesos consideren inútils, gàbies. A veure, gàbies és com matar mosques a canonades. Necessiten un altre tipus
moltíssimes gàbies, clar, no,
és complicat. S'han permès batudes de caça diàries, però ni tan sols amb això n'hi ha prou. Els pagesos demanen que es puguin fer servir productes químics, que són verins, però llavors el govern diu que potser hi ha el perill que passi a boca humana, cosa que els pagesos diuen que seria molt, molt difícil, però això s'havia autoritzat en algun cas per matar talps en zones de muntanya. Des d'aquí, doncs, recordar que a zona de Ponent els pagesos ja ho passen prou malament tot l'any per qualsevol cosa, ara doncs segueixen patint pels conills i que s'hauria de trobar alguna solució.
Entre els conills i els senglars, és que clar...
És que anava a dir, mira, justament m'ho has tret de la boca perquè anava a dir, parlem moltes vegades de les plagues de senglars.
Totalment.
I evidentment que un senglar o un grup de 5 senglars doncs segurament tenen molta més capacitat per destrossar un camp que si arriben 5 conills, però és que clar, el nombre de conills és molt més gran
perquè
que
es
no
poden,
pas el de senglars.
Es poden reproduir de manera quasi bé automàtica, i mira, si no que els diguin a Austràlia, que Austràlia des de fa molts i molts anys tenen reals problemes de plagues de conills, i a la que el tema se't fa gros, que aquí a Catalunya jo crec que ja ha passat, és molt, molt difícil de solucionar-ho si no és amb verins o posant-hi molts, molts diners.
El que passa és que, anava a dir, les solucions també són complicades, perquè si amb els senglars ja fa temps que es parla de quina solució és la millor, que si amb la caça no n'hi ha prou, han provat de posar també tancats elèctrics en molts camps i no és suficient, doncs amb els, amb els conills, volia dir, que són com molt... que es poden escapolir molt més fàcilment.
Mira, a vegades el que passa és que... Bé, jo aquí semblo pagesa i no ho soc, però escoltem la gent de la terra que ens digui les possibles solucions. doncs, i intentem trobar una sortida a tot això, perquè és que, si no, ja anem prou malament amb la sequera com perquè a sobre deixem que els conills s'ho mengin tot. Carlitos, el cel sigui, ai, sí, però
en fi,
busquem remei.
En fi, Candela, de què més no s'ha parlat prou aquesta setmana?
A veure, de les converses de WhatsApp eternes.
Oh! Converses o àudios estàs parlant?
Converses d'àudio de WhatsApp eternes. Sí, 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 sí. Converses d'àudio.
I les converses normal i també corrents també, Ballonesta.
No, no, no. Però
sí, gent d'aquesta que dius, sí, val, d'acord, ja li fas un petonet i et segueix escrivint, que no, que ja t'he enviat l'emoji amb el petó.
Totalment, ja està. El petó és adeu i fins a nova ordre, nou missatge. Perquè, a veure, moltíssima gent fa uns àudios que no es poden considerar àudios, són directament podcast. Jo, de fet, ja tinc un sticker quan em fan això que diu súbelo Spotify, perquè dius, home...
Ai, després me'l passes.
Sí, perquè dius, qualsevol àudio, per mi, que superi els 60 segons, ui, és un podcast.
Doncs jo segur que us n'he enviat algun més de 60 segons.
Jo també soc força...
Minut i mig.
Sí.
Sí, sous, és que, va, doncs diem màxim dos.
Val.
Però
no, tot depèn del context i de la persona.
Ah. Ara us ho explicaré tot això, però bé, jo només us puc arribar a dir que en algunes converses de grups d'amigues, he arribat a acumular àudios que sumats fan una hora, i no exagero, ui, de veritat, no, perquè, clar, hi ha àudios de 8 minuts.
Però és que aquí el problema, Candela, no sé si estaràs amb mi, és que hi ha gent que, en lloc de trucar-se, comencen a fer conversa de ara et contesto jo, ara et contesto tu, i llavors tu potser estàs treballant o has anat a sopar, i aleshores recuperar-ho l'endemà, dius, em fa mandra, truca'm i fes-me un resum.
A mi em genera angoixa més que mandra.
Sí, totalment. Jo quan trobo que hi tinc com 60 minuts de WhatsApps d'àudio acumulats, acabo dient un resum i per escrit, perquè és obvi que qualsevol llenguatge oral, quan l'has de posar per escrit, passes de 30 minuts de conversa a 10 línies. I per això els psicòlegs moltes vegades et diuen, quan tinguis un problema, quan tinguis una idea, l'escrius, perquè ràpidament posaràs focus, li posaràs paraules i ho resumeixes. De fet, WhatsApp sap que els àudios de WhatsApp s'han convertit en un problema per molta gent que té por a obrir l'aplicació, i ha creat una llista de consells bàsics per poder fer notes d'àudio de WhatsApp sense que els teus amics vulguin suïcidar-se cada cop que les reben.
I ho ha fet el mateix WhatsApp, això,
Ho ha fet el mateix WhatsApp, ha contactat amb una experta en etiqueta professional, que es diu Job Brian, que, òbviament, no la conec, però ha publicat uns consells que crec que són... T'imagines quins contactes? No, ha publicat uns consells que jo crec que són bastant interessants. Diu, les gravacions han de durar entre un i dos minuts.
Com a molt.
Com a molt.
Per tant, Ballonesta, els teus entrarien dins de l'acceptable per la Joe Bryan.
He de reconèixer que algun cop n'he fet algun de tres i algun, però vaja.
Tres i algun ja és un podcast, però com que fa ràdio, t'ho comprem. Després, només has de fer àudios si el que vols transmetre és massa llarg per fer-ho en un text, però massa curt per fer-ho en una trucada.
Totalment.
Val.
D'acord? És a dir, si tu creus que és molt llarg per fer un text de 10 parauletes, ok, fes un àudio de menys de 2 minuts. Però si creus que és massa llarg, truca i soluciona allà amb una trucada.
Jo a vegades faig àudios perquè vaig pel carrer i no vull fotre'm de nassos. Això no...
A veure, si és llarg, truca. Agafa el moment que puguis i truca. Si no, dius, escolta'm...
Si no, doncs ja està bé. Fas un missatget de veu i no passa res.
Però que sigui menor de 2
minuts. Ara que hi penso, tinc pendent un missatge. Mira. Aquí
vols fer-lo en directe?
No, tinc pendent. L'altre dia li vaig dir a una amiga que li comentaria que em semblava la nova cançó de la Shakira.
Ui!
I, clar, a veure, no la trucaré per
tens
això.
Tens converses molt profundes,
sí,
avui.
Sí, molt, eh? No, i llavors ella em va explicar doncs tot el que pensava i em va dir després espero que m'expliquis tu. I
que aleshores... fem una anàlisi sintàtica de les cançons de la Shakira.
Bé, analitzem altres coses.
Val.
I ara ho tinc pendent perquè, clar, no la trucaré per dir, mica, et truco per explicar-te què em sembla la cançó de Shakira. Però tampoc no li escriuré. I ara m'hem recordat que ho tinc pendent. Perdó, era una nota mental que em faig jo per antena.
Crec que és difícil poder fer una anàlisi com el que vols fer de monotonia de la Shakira en menys de 2 minuts. Per tant, t'aconsello un altre consell que dona WhatsApp, que és, si ets una d'aquestes persones incapaç de fer un àudio que duri menys d'un minut o menys de 2 minuts, separa'ls. Fes dos temes.
Sí.
Vale? És a dir, si tu vols deixar a la teva parella per WhatsApp, aleshores, que això no ho facis, perquè seràs un cabron o una cabrona, però aleshores ho has de separar.
Vés a buscar un altre exemple.
Has de separar, dius, un àudio et deixo i un altre àudio vine a buscar-me les coses demà, per exemple. Però no ho facis tot en el mateix.
Val.
Bé, després què més diuen?
Que has pres nota, Pris? Separar-ho en dos,
Separar-ho en dos, sempre.
Les idees en missatges diferents.
No, és que estic demanant la cançó de la Shakira perquè ens facis aquí en directe la teva analítica.
Mira ella.
Sí, no, està manant,
ella dirigeix,
jo ja la veia.
A veure,
ara?
No, perdona, Candela, eh?
No, que... cap problema.
No, jo estic enganxada a la cançó, ho he de reconèixer.
És
ja
que
està.
Se't posa al cap.
A veure?
Yo sabía que esto pasaría, lo tuyo y el cielo.
No, no puc resumir ara. Ho he de fer una nota de veu. Però que és un titular, no. És un titular. No.
Escriu tu.
No puc dir el que penso per antena, prou.
Oh!
Va, Candela,
ara sí que vull saber què penses. Va. Creus que és molt més important?
Us ho dic després.
Va, d'acord. Bé, si t'han enviat un àudio, el que diuen que sempre responguis amb un altre àudio. D'acord? Mm-hmm. Que és molt millor dos converses d'àudio que no pas que el deixis amb un monòleg o contestis molt breument. Que intentis contestar sempre, sempre que puguis, amb un altre àudio.
I si ho fas, que sigui per algun motiu. És a dir, t'envien un missatge de 3 minuts i respons amb un text de OK, estàs volent enviar algun tipus de missatge
de OK o 3 emojis amb un polze cap a dalt. Això és el que fa ràbia. Més ràbia de tota la història. Això és per no escriure mai més aquella persona. Això és boomer.
Doncs he de deixar d'escriure molta gent, Candela.
Però bé,
Xavi Rocamora, que treballa en aquesta ràdio, primera persona la que he de deixar d'escriure.
No, que vosaltres contesta... us veieu a l'estiu i sempre feu el
versió. Estem aquí per fitant no per passar comptes, ja ho veig.
No. Però bé, en aquest cas, Ballonesta, si aquesta amiga t'ha enviat una nota d'àudio llarga analitzant monotonia, tu ara li has de contestar amb una altra... Està buscant la nota.
No, és que crec que m'ho va dir per escrit.
A veure. Ah, doncs aleshores l'has de respondre per escrit.
No, perquè és massa llarg, no li puc escriure per escrit.
Bé,
no.
És
era interessant l'analítica o l'anàlisi que feia de...
Està enviant aquí, però no sé, unes notes...
Tres paràgrafs.
Però que treballa en una revista de música.
No. Doncs estic comptant quantes línies. Digues, Candela.
A veure, quantes línies? 4, 5, jo et dic 6, quanta 7, 8, estona 9, 10, 11, 12, de segon 13, seria.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
24 línies
de WhatsApp.
12 segons de nota de veu.
Ah, d'acord.
Solucionat, ja està.
Però què feu a la vostra vida perdent el temps?
Va, i l'últim consell que heu de fer, que aquest crec que és bàsic, és que si rebeu un àudio,
sí.
No els heu de, també WhatsApp ho diu, no els heu de reproduir mai. En públic.
No.
Llavors,
quin perill. No
heu de fer o posar el volum molt baix,
sí.
o directament no fer-ho. Perquè, per norma general, a la resta de gent li interessa zero el que tu estiguis escoltant i també hi pot haver informació confidencial.
Clar, jo t'anava a dir, per norma general, la gent raja de la gent. Per tant, imagina't que en aquella nota de veu tu estàs al costat d'algú i l'altra persona està dient, clar. Per cert, que avui havies quedat amb no sé qui, que...
No, així, no? Fan... Com sí, si fossin és... espies secrets.
Com parlen ara els jugadors de futbol, que està tan la boca tota l'estona.
Bé, resumint, d'un a dos minuts...
No, que m'interessa, què més?
Pues ja estic. Jo, si vols, et dono més consells i me'ls invento. Però això és el que
no, però pensava... que volem saber què n'opines de la cançó de la Shakira. Ah, no, que m'agrada, ja us ho he dit, que em té enganxada la cançó.
Diuen que monotonia s'acaba igual que la nòvia actual de Gerard Piqué. I que en realitat el que volia dir la Shakira és un altre nom. Fue culpa de...
Clar. Ah. Ai, mira, ho trobo tot molt, molt enrebuscat, eh?
Bueno, a veure, hi ha moltes teories, o sigui...
A tu no t'agrada, eh? En aprís, entenc.
Mira, ara quedaré com una persona estranya. En aquest moment era la primera vegada que escoltava la nova cançó de la Shakira.
No pot ser.
Soc una persona...
Què està passant amb la teva
que
vida?
Que llegeix cant, que està ocupada tot el seu dia i no tinc temps... No, és que et preocupen els conills de Lleida. Bueno, i aleshores...
Doncs mira, et recomano que l'escoltis, però ara veient el videoclip.
Sí?
I després em fas una nota de veu...
Que ha passat al supermercat aquell de no sé on.
De Manresa. Em fas una nota de veu explicant-me el què. Vale? Va.
Vinga,
que ho hem de deixar aquí. Candela, Anna Pris, que vagi molt bé. Fins d'aquí 15 dies.
Monotonia.
Adéu. I nosaltres anem acabant, però abans de donar pas al Tu diràs, Pep Tormos, de què parlarà demà el Basté?
Doncs del cas Francesc de Dalmases, i és que fa just uns minuts hem sabut que Junts per Catalunya ha convocat per demà una executiva extraordinària, amb aquest cas sobre la taula, això després de l'informe intern del partit que conclou que hi va haver mala conducta per part del diputat al fax de TV3 escridessant una periodista.
Gràcies, Pep. Demà recordem que no hi ha, no ho sé, torna a la...